Anem per començar la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Llagostera el dia 26 de setembre del 2024. El que volem és excusar la presència del regidor Àlex Maqueda per malaltia, que no hi serà. Val, passem a l'ordre del dia, passem al primer punt, que són els actes pendents d'aprovar. El punt 1.1 seria el ple ordinari amb urgència del dia 5 del 8 del 2024. Hi ha algun comentari? No? Doncs passem a aprovació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. No, s'aprova aquest punt per unanimitat. Passem al segon punt, seria el ple ordinari del dia 25 del 7 del 2024. El mateix, hi ha un comentari? No? Doncs passem a aprovació, vots en contra, abstencions i vots a favor. També s'aprova aquest punt per unanimitat. Passem al punt 2, que són els dictàmens. El 2.1.1 seria proposar les festes locals de l'any 2025. Bé, en aquest punt es dona que les festes locals de l'any 2025 seran els dies 9 i 10 de juny, que coincideix amb el dilluns i dimarts de la Festa Major. Un comentari? No? Doncs, també. Això és proposta de votar-ho? Sí, no? Doncs passem a la votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. També s'aprova aquest punt per unanimitat. Passem al 2.1.2. Seria actualitzar la renda de lloguer d'habitatge situat al carrer La Costeria 10, segon 3A. Això, com hem vingut fent els darrers plens, també, doncs és actualitzar la renda dels lloguers que tenim en concessió a l'Ajuntament i en aquest cas és aplicar el preu que ja paguem el 2%, que és el percentatge vigent d'aquest any. Alguna cosa? Un comentari? No? Doncs també passem a aprovació, vots en contra, abstencions i vots a favor. També s'aprova aquest punt per unanimitat. Passem al 2.1.3, seria aprovar un nou compromís del pacte d'alcaldes pel clima, per al clima i l'energia. En aquest cas, Defensa Espirar.
Sí, bon vespre. Això són els nous objectius de reducció d'emissions per part de l'Ajuntament, que és reduir del 55% de les emissions del CO2 al 2030 i del 0% al 2050.
Sí? Alguna cosa, un comentari? Sí, Aniol. Jordi, perdona.
Sí, gràcies, bon vespre. Nosaltres hi votarem a favor, com no pot ser d'altra manera, però alhora també volem fer un vot favorable molt crític, no amb el pla en si, sinó amb el context general i polític. No? Ens trobem clarament en una situació d'emergència climàtica gravíssima, no anem bé, és evident, tots els indicadors ho diuen, i alhora, per molt que provem plans, no? Que també és allò que el paper ho aguanta tot, o que fem a vegades jornades que són molt necessàries, però que poden caure en el folclore, no? Com pot ser doncs, aquest diumenge que farem la jornada per la mobilitat sostenible, ens trobem que a tots els nivells, des de l'estatal fins al municipal, passant per l'autonòmic, el provincial, etc., les polítiques clarament no van encarades cap a aquests objectius. I per tant creiem que cal manifestar-ho, no? I això doncs, parlem a nivell de desenvolupament, no? d'un desenvolupament d'energies renovables que no cobreix un creixement que no para d'augmentar pel que fa a l'energia total consumida, de model econòmic, de model de mobilitat, per exemple, no? De manera claríssima, i això doncs, en aquest cas això no afecta el municipi, però sí a nivell autonòmic clarament, a nivell estatal, tenim un transport públic de misèria, seguim invertint només en carreteres, i a nivell local també hem de ser crítics, no? Perquè aquest passat pressupost doncs, es van retallar amb bonificacions, no? Que anaven doncs, en aquesta línia de l'estalvi energètic i del foment de les energies renovables. Per tot plegat, doncs bé, evidentment fem un vot favorable, però també animem a prendre seriosament per part de tots els compromisos, els objectius que aquests plans recullen. Gràcies.
Gràcies, Jordi. Daniel?
No, nosaltres també des d'Esquerra votarem a favor d'aquest compromís, primer perquè creiem que són polítiques necessàries i vitals i segon perquè van en la línia de les polítiques que es van fer també en l'anterior equip de govern. Això sí, com ha dit el company de la CUP, Alternativa, esperem que aquest document no quedi en un calaix i que totes aquestes polítiques que es puguin entomar des de l'Ajuntament de Llagostera, en tots aquests sentits, siguin una realitat. Cosa que des de l'inici d'aquest mandat, quan el govern ha tingut l'oportunitat de votar o decidir en temes i qüestions relacionades amb el canvi climàtic, no ho heu fet en el sentit d'aquest pacte. Recordem que s'han reduït significativament les bonificacions de l'IBI per instal·lacions de plaques solars i que també vau votar en contra d'una moció del nostre grup sobre els refugis climàtics, cosa que en els pressupostos participatius va ser una de les més votades pels ciutadans de Llagostera. I amb aquesta moció que avui també presentarem tindrem una altra oportunitat per veure si aquest compromís sobre el clima i l'energia és real o només és de cara a la galeria. I després d'això tindríem dues preguntes sobre aquest compromís. El document, com ha dit molt bé la Pilar, ens acorda la reducció de les emissions de CO2 en el territori de Llagostera un 55% durant els pròxims 6 anys. Com tenim previst fer-ho des de l'Ajuntament? Actualment s'està fent alguna cosa en aquesta línia? Moltes gràcies.
I aquest pla és per això, és per saber cap on hem d'anar i el que necessitem per reduir. Si no, no caldria fer un pla, ja aniria per si sol. Llavors aquest termini d'aquests 6 anys és el que explica o el que hem d'arribar perquè això es redueixi.
I actualment s'està fent alguna cosa o...?
Bueno, s'està fent...
Ara, sí, ara el que farem seran estudis, el que em deia la Pilar, per d'allò. Ara, no. En aquest moment, no. Va, alguna cosa més? No? Doncs passem a votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor?
Sí,
se vota la proposta per unanimitat. Bé, passem al següent punt. Sol·licitar la unificació de litio de les obres menors declarades com a obra d'especial interès d'utilitat municipal. Adrià?
Sí, bon vespre. Doncs això, hem rebut una sol·licitud per part, en aquest cas, de Fundació Privada Resilis, sol·licitant aquesta bonificació que contemplen les ordenances fiscals del 95% sobre l'impost de construccions i obres per, diguem, doncs, una reforma d'un pis que destinaran a la seva borsa de lloguer social.
Doncs passem doncs, a votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. També s'aprova aquest punt per unanimitat. El següent punt, el 2.1.5, seria més o menys el mateix. Vale? També la solidar la bonificació de litio de les obres menors declarades a una obra d'especial interès i d'utilitat municipal.
En aquest cas, la petició és del Departament d'Ensenyament i es refereix a les obres que s'han fet aquest estiu a l'Escola Lacustària per diguem, millorar l'eficiència o l'aïllament tèrmic.
Gràcies, Adrià. Tampoc? Comentari?
Sí? Res, simplement celebrar que s'estiguin fent aquestes obres que ja sabem que venen de lluny i que es van negociar fa temps i que, per tant, doncs, eren necessàries i celebrem doncs, que per fi s'estiguin fent i, òbviament, doncs, votarem a favor d'aquesta bonificació de litio.
Molt bé, gràcies, Eduard. Doncs bé, passem a la votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. També es vota aquest punt per unanimitat. Passem al 2.1.6, respondre a les al·legacions presentades per Aqualia. Bé, aquest punt ve referit doncs, per al segrest que van fer del servei Ric Madral i en aquest cas han hagut doncs, al·legacions. Ha hagut les dues parts, en aquest cas són les que responen doncs, a Aqualia i bàsicament una mica el que ens han demanat doncs, és revisió de tarifes i bueno, algun punt en concret el tindrà que entomar doncs, més feina, diguem-ho així, no? més capacitat de servei d'aigua, doncs actualitzar, a part de les tarifes, també el que és a nivell de treballadors, o sigui, fer tota una revisió. Bàsicament és això, suposo jo, mirar l'expedient. Una cosa, un comentari? No?
Sí. Només preguntar si quan es reunirà la comissió tècnica que vam crear per fer-ho, perquè entenc que es decidiran allà el tema tarifari, de fet, així vam quedar, eh? Però vaja, simplement si hi ha alguna... O sigui, al final votarem a favor d'aquestes esmenes, però si es pot concretar en alguna cosa.
Bueno, bàsicament, aquí la secretària hi ha la memòria contractat, no? Quan la tinguem, en principi serà quan llavors ho exposarem tot, tindrem tota la documentació. Bé, si no res més, doncs passarem també a votar aquest punt. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs també s'aprova per unanimitat. El següent punt, que seria el 21.7, seria el mateix, respondre a les al·legacions presentades pel Rec Madral. Bé, en aquest punt, Rec Madral, una mica, doncs, ja bàsicament comença dient una mica que no, era, que no és legal el que hem fet, però bé, també és el mateix, respondre-li les al·legacions que hem fet i a partir d'aquí doncs, veurem quin tràmit seguirem. Un comentari? No? Doncs passem a votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Molt bé, s'aprova aquest punt per unanimitat. Passem al següent punt, seria el 21.9, seria aprovar de forma definitiva el projecte... Perdona, m'he equivocat, m'he saltat. El 21.8, aprovar el mapa d'instal·lacions i equipaments municipals, el MIEM. Jordi, vostè l'explicació?
Sí, bé, portem el ple, en aquest cas, és una part del tràmit d'aquest MIEM que fa molts anys que dona volta, estem molt contents d'haver arribat fins aquí, i bé, és el moment d'aprovar-ho, de fer-ho oficial, després hi haurà el seu termini d'exposició, però amb aquest MIEM, i com és conegut per tots, el que es pretén és fixar un horitzó i intentar sortir una mica d'aquest, no?, que semblava d'improvisació, sobretot en l'àmbit esportiu, d'acabar, no?, i de posar fil a l'agulla amb les inversions necessàries i amb un acord i amb un consens bastant unànime sobre les actuacions que són necessàries, doncs això, quan amb aquest mapa d'instal·lacions, que a més projecte a llarg termini, 2034, no em vull equivocar, ens ajudarà a tots a fixar una mica els objectius i això, quan tinguem la capacitat per demanar finançament, sabrem on anar-lo a buscar i què ens convé a tots els llagostrencs, independentment de l'equip que governi. I també, a més, va lligat al pla estratègic de l'esport, que també, una mica en la mateixa línia, ens ha de servir per encarar el futur i bé, això, intentar doncs, ser coherents amb les decisions que prenem i que això sigui beneficiós i no anem endavant i endarrere i que tinguem uns objectius clars.
Gràcies, Jordi. Un comentari, Jordi?
Sí, sense entrar en concrecions tècniques, diguem-ne, i partint de la base de que en línies generals ens sembla tot bé, sí que el que nosaltres ens trobem és que per part de l'oposició entenem que hem tingut una certa participació en aquest procés, no?, de acabar la redacció d'aquest MIEM, una mica apressurada en alguns moments, no?, trobem a faltar clarament la participació activa de les entitats esportives, no?, dels clubs, de les entitats que són al final doncs, els grans afectats, no?, i interessats en aquesta planificació de futur. Pensem que s'hauria d'haver convocat, que es podria haver convocat de sobres un Consell de l'Esport, que de fet ja segurament doncs, tocaria també per calendari, diguem-ne, i trobem a faltar això. Llavors no hi podem votar a favor en la mesura que creiem que no hi ha tingut aquesta participació doncs, un actor importantíssim, sinó el que més. Per tant, el que farem és una abstenció. Gràcies.
Gràcies, Jordi. Sílvia?
Sí, jo seguiré una mica en la línia d'algunes de les coses que ha exposat en Jordi i en d'altres que ha exposat l'altre Jordi Casas, Jordi de Casas. Tal com deia en Jordi Mir, aquest és un pla molt ambiciós que ens planifica 10 anys d'esport a Llagostera, de promocionar l'esport a Llagostera fins a l'any 34 pràcticament. Per aquest motiu és molt important trobar el màxim de consensos possibles i per part nostra crec que el nostre grup ha estat aquesta la voluntat sempre d'arribar a consensos molt i molt amplis. Només d'iniciar la lectura del Pla Esportiu Local, a la pàgina 7 del document d'anàlisi d'avaluació i justificació, trobem escrit textualment que diu: per aquest motiu, la metodologia contemplada, la participació de persones tècniques de l'ens local i agents clau del sistema esportiu en diferents moments del procés. Si baixem una mica més avall, tres o quatre línies més avall, diu... quan justifica doncs, el fet de fer aquest procés, diu que la participació dels agents claus del sistema esportiu es va fer a la primera diagnosi, és a dir, a l'anterior mandat. O si seguim a la pàgina 17 del document, ens parla de que a la pàgina 17 del document de reflexió estratègica n'hem de llegir gaire, només hem d'anar al punt 1.1 quan ens parla que els agents implicats que han de tirar endavant aquesta acció 1.1.1 són l'àrea d'esports, l'àrea de l'Ajuntament i agents esportius municipals. Llavors, per nosaltres, tal com ha dit en Jordi, crec que era molt important presentar això als agents esportius implicats. Per què? Doncs perquè nosaltres hi vam poder fer unes aportacions com a oposició, però no som les persones que estem utilitzant aquests espais i que estem el dia a dia allà i potser val la pena escoltar-los. En l'últim Consell Esportiu això no va passar perquè no formava part ni de l'ordre del dia. I del mandat anterior segurament han canviat les juntes dels clubs i possiblement algunes de les direccions perquè hi ha hagut formació que s'ha fet, si més no en el club de bàsquet, que ho conec perfectament perquè se'ls dirigia a formar-se en una línia que s'acosta més al que es planteja en aquest pla. No entrarem tampoc a debatre el que hi ha en el pla perquè hi ha molta gent que hi ha participat i les persones que l'han fet i fins i tot el regidor són persones tècniques, per tant el contingut només faltaria, però les prioritzacions segurament són cosa que van més enllà dels que som aquí avui asseguts i que convindria escoltar-los. També, tenint en compte això, hi ha una part del MIEM que ens fixa doncs, 8 línies d'acció que es valoren d'una manera molt àmplia si són més d'un milió, entre 500.000 euros i un milió o menys d'un milió. Si sumem tot això, ens anem que en 10 anys tenim una despesa en esport tirant a mínims, o sigui, tirant a la meitat de 500, perquè hi ha accions que poden ser molt més econòmiques i són menys de 500. Tirant a la meitat de tot, ens anem a gastar al voltant de 2,5 milions d'euros, arrodonint-ho, tot plegat. Ho he pensat d'aquesta manera, possiblement. Venim d'un pressupost de 83.200.000 euros en inversions majors d'esports i manteniment d'instal·lacions de 10.000, deixant a banda aquelles que són fixes, que són el camp de futbol i totes les altres. Llavors, em pregunto, ho hem pensat bé això? I no podem dir que tirarem tot de subvencions, quan també en aquest període de 10 anys també hem de fer una residència perquè és una prioritat de tots els grups polítics en aquest Ajuntament. I aquí era on nosaltres demanàvem una mica de concreció i realitat. Per altra banda, sabem que necessitem aquest MIEM per poder demanar les subvencions i que posar tot això està bé, però estaria bé que també els clubs sàpiguen que possiblement no hi arribarem perquè la part que hi hem de posar nosaltres quan demanem una subvenció és possible que no hi arribem i llavors potser l'hem de renunciar a aquesta subvenció. I és aquí en un altre moment en què penses és que això hauria d'haver passat per un consell esportiu i que tothom ho tingui clar, que procurem anar cap aquí, però amb tot el que hi ha al municipi i el tipus de municipi que som i amb el que aprovarem ara o porteu a proposta ara, d'aquí no res, què farem? Llavors, amb tot això, nosaltres també ens veiem amb l'obligació i no amb la voluntat, que ho he dit, que era d'arribar als consensos, d'abstenir-nos en aquesta proposta.
Molt bé, gràcies. Sílvia, gràcies. Jordi, vols comentar alguna cosa?
Ah, sí. Bueno, no, només dic que, entre cometes, em sap greu que no s'aprovi per unanimitat. És evident, a més, que era una voluntat de tots. També crec que qui ha volgut i qui vol, i a més, no només qui vol, sinó que molts agents han sigut informats. De fet, és veritat que no va ser un punt del Consell Esportiu, però aquest MIEM tots els clubs el coneixen i saben per on va. Llavors, això fa, no sé, jo sense exagerat, fa anys que dona voltes i, a més, no hem vingut amb la voluntat de canviar l'enfoc que tenia. Res, això nosaltres és veritat, i això a més des de la campanya electoral que ho defenso, que això ha de tenir celeritat i hem vingut aquí a prendre decisions, a fer feina i és veritat, potser l'enfoc, la mirada és una mica diferent a la vostra, però tenim molt clar això, que això era un pas molt necessari i que de fet potser si hagués pogut, és a dir, quan més ràpid ho hagués pogut fer, més encantat hagués estat, i això, hem intentat consensuar-ho, crec que és un d'acords generals per a tota la població, i res, això, que és per tirar endavant, per fer molta feina, i creiem això, que s'ha de començar, i bueno, com, de fet, totes les raons més o menys ja els heu explicat, és simplement un tema de la votació i dels matisos, però bé, en aquest cas això, que estem contents, que tirarà endavant, i res, això, animar-vos a seguir participant, perquè de fet tindrà exposició pública, i això és una cosa oberta, com ho has dit, és un pla, i anirà tenint modificacions, i animo tota la població, igual que vosaltres, a seguir aportant en aquest àmbit, i això és un punt de partida, i des d'aquí en seguirem construint. Merci.
Gràcies, Jordi. Si n'hi ha res més, doncs passem a votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. S'aprova aquest punt amb l'abstenció de CUP Alternativa i Esquerra Republicana i amb els vots a favor de Junts per Llagostera. Molt bé, passem al següent punt. Seria aprovar definitivament, de forma definitiva, el projecte per canalització d'aigua potable des del dipòsit de Can Pinet fins a l'organització Selva Brava. Bé, això ja havia passat per ple, les modificacions, si recordeu, era el que era la tuberia petita que anava paral·lela a la tuberia d'alta per alimentar les cases desaminades, i un parell de punts a nivell tècnic, que era passar per sota la C35, si no recordo malament, i unes arquetes que s'havien de modificar. Això ha passat al pla d'exposició pública i ara el que fem és aprovar-ho definitivament. Hi ha algun comentari? No? Doncs passem a la votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs, molt bé. S'aprova aquest punt per unanimitat. Passem al següent punt, el 2.10, seria aprovar l'esmena d'error material de la proposta final de modificació del punt de Llagostera. Bé, aquesta és la modificació del POM que també vam passar pel ple, que és el que parlem d'una manera més col·loquial, el circuit, val? Una zona per adaptar-la per poder fer esport motoritzat. Això es va portar a urbanisme i urbanisme va detectar uns petits errors, per això diguem que són els errors, que sortien noms de persones particulars, no tenien sortir, i un parell de punts més. En aquest cas ho hem d'aprovar per ple i això és el que estem fent perquè urbanisme ho pugui aprovar definitivament. Una cosa? Sí, Jordi.
Sí. Nosaltres, en coherència amb el que vam votar sobre la qüestió ja en el seu moment, aquest mandat, i votarem en contra, també tenint en compte, i només per comentar-ho, no és aquesta la qüestió central, però bé, que com a error material ens sorprèn que es pugui incloure, tractant-se d'una doncs, extensió important de document.
No he entès, perdó. Que error material, dius?
Sí, bueno, que consta com a error material, no?, aquesta modificació, i que es tracta d'una doncs, modificació molt àmplia, no d'un error de tecleig, diguem-ne. En tot cas, el vot és contrari. Gràcies.
Molt bé, gràcies, Jordi. Eduard, tu?
Sí, nosaltres, per coherència amb aquest mandat i amb l'anterior, votarem a favor i repetim l'oferta que vam fer en el seu moment a l'Irene, a la Pilar i a l'Adrià. Si volen votar en contra, nosaltres hi votarem a favor i no hi ha cap problema.
Molt bé, moltes gràcies, Eduard. Doncs bé, si no hi ha res més, passarem a la votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Bé, s'aprova aquest punt amb el vot en contra de CUP Alternativa, de Llagostera, i els vots a favor d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Passem al següent punt, seria aprovar el Pla de Sanejament Financer 2024-2027 de l'organisme autònom Joaquim Baldida. Adrià?
Josep. Però vaja, jo crec que la gent l'haurà identificat. Només en tenim un. Bé, doncs, com és sabut i conegut, ho hem anat comentant en diverses ocasions aquí en el plenari. La liquidació del pressupost del 2023 de l'organisme autònom Josep Baulida va sortir, diguem, amb estalvi net negatiu. Això ens obliga en l'exercici immediatament posterior, per tant el 2024 i durant 3 més, 25, 26 i 27, a presentar un pla de sanejament financer que, diguem, que faci és, diguem, que solventi aquesta situació d'estalvi net negatiu. El que fem és, doncs, presentar aquest pla de sanejament. Jo crec que no sorprèn a ningú si explico que un pla de sanejament, doncs, hi ha dues maneres d'enfocar-lo, augmentant ingressos o disminuint despesa. Llavors, el que hem fet aquí, l'organisme autònom, i sabent que l'organisme autònom té un pressupost relativament senzill, que el que fa és que, diguem, que l'explotació del servei és deficitari, que per tant sempre és la corporació, l'Ajuntament, qui acaba assumint aquesta part del deute, el que hem fet en aquest cas pel pla de sanejament, diguem, és garantir un estalvi net positiu, diguem que mínim, un cop comptat aquesta aportació de la corporació, i que pel que fa als ingressos preveiem una millora, perquè un cop superada l'etapa Covid hem pogut començar a cobrir les places de centre de dia que havíem tingut tancades i per tant vacants fins l'exercici pressupostari. De fet, encara crec, Pilar, que no les tenim del totes cobertes, però que sí que preveiem, doncs, que puguem anar cobrint totes aquestes places. També preveiem, i un cop vist l'acord signat entre el Departament de Drets Socials i la taula del tercer sector, la millora, diguem, de la retribució per plaça que fa el Departament. I pel que fa a la despesa, la incorporació aquest any d'una figura de direcció en l'organisme autònom ha fet que també, diguem, aconseguim ser més eficients en la gestió de la despesa. També preveiem, doncs, que aquesta figura de la direcció pugui començar a licitar i a regularitzar, diguem, fer tots els processos de contractació de forma regularitzada, i que per tant això també ens ajudarà a generar estalvis. I doncs això, que un cop diguem, arribat al resultat d'explotació, la part que ho cobreixi, la part que falti, aquest dèficit del servei, estarà cobert per la corporació.
Gràcies, Adrià. Cas, Jordi? Sí?
Només sumar-nos a aquest desig de que la nova direcció, no?, i aquesta regularització progressiva de tot plegat no ens faci acostumar a fets com aquest, que no haurien de passar, òbviament, no? I bé, després ja parlarem de la situació de la corporació com a tal, però en tot cas, en aquest cas hi votarem a favor. Gràcies.
Gràcies, Jordi. Eduard?
Sí, res, nosaltres també votarem a favor, i és de votar així també. Ja vam votar en aquest sentit a la Junta del Geriàtric d'aquesta setmana, i per tant el nostre vot serà afirmatiu.
Molt bé, gràcies, Eduard. Molt bé, doncs passem a la votació. Si no és més, doncs vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs s'aprova aquest punt per unanimitat. Passem al 2.1.12. Seria actualitzar la renda de lloguer de l'hort urbà per l'any 2024. Bé, això és el que hem anat fent també, doncs, amb pisos, en aquest cas és amb els horts urbans que tenim des de l'Ajuntament, doncs és actualitzar-ho amb la renda, amb l'IPC, s'actualitza augmentant un 3,1%, que és el càlcul que s'ha fet del 2022 al 2023. Un comentari? No? Tampoc? Nosaltres? Cap comentari? Doncs passem a votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. S'aprova aquest punt per unanimitat. Passem al següent punt, 2.1.13. Contractar a través d'adhesió de l'acord marc de l'ACM el subministrament i manteniment d'equips d'impressió i multifunció de diverses dependències municipals. Adrià?
Sí, en aquest cas, diguem, en aquest procés de regularització de la contractació que estem portant a terme, ens adherim a l'acord marc de l'ACM per el subministrament i manteniment d'equips d'impressió. Llavors, això habitualment s'aproven per Junta de Govern. En aquest cas, el fet de que sigui superior a 4 anys, perquè el termini és des de l'any 2025 i fins al 2029, per tant 5 anys, fa que l'aprovació s'hagi de fer per acord de ple.
Gràcies, Adrià. Un comentari? No? Doncs passem a votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs s'aprova aquest punt per unanimitat. Passem al següent punt, seria el 2014. Aprovar el pla de sanejament de l'Ajuntament de Llagostera 2024-2027. Adrià?
Sí. En el mateix sentit que el pla de sanejament de l'organisme autònom, portem a aprovació aquest pla de sanejament de la corporació, de l'Ajuntament de Llagostera, perquè doncs, efectivament també en l'exercici 2023 es va tancar amb estalvi net negatiu i per tant doncs, això ens obliga a aprovar aquest pla de sanejament per l'exercici immediatament posterior, 2024 i 3 més, fins a l'any 2027. En aquest cas, doncs, una mica el mateix, el que fem doncs, és fer una previsió, i això sí, diguem, que m'agradaria destacar-ho, que es fa una, diguem, previsions a números grossos, evidentment, jo crec que filar molt prim vistes a 2027 doncs és complicat, jo crec que si us heu llegit la memòria, evidentment, doncs parlem això de grans trets, d'accions que volem portar a terme doncs, per poder regularitzar aquesta situació i, per tant, doncs, més enllà d'accions concretes, el que fem és previsions, diguem, una mica més a nivell genèric. Pel que fa als ingressos, preveiem doncs, una millora de les aportacions que ens fan els ens supramunicipals superiors a través dels fons dels diferents fons de cooperació local, tant Estat com Generalitat com la Diputació, una mica seguint en la línia de les regularitzacions a favor, diguem, positives que hi ha hagut els darrers anys. També contemplem amb la millora dels ingressos, doncs, una regularització cadastral que ens ha fet, bueno, que se'ns ha fet, diguem, des del cadastre i que ha fet, diguem, aflorar doncs noves construccions que no, diguem, que fins ara no estaven contemplades i que per tant ens faran doncs incrementar la recaptació per l'IBI. També contemplem doncs diguem, es preveu un augment, diguem, genèric d'un 3%, perquè també contemplem doncs modificacions pel que fa a algunes ajustos d'algunes de bonificacions o d'algunes modificacions de tipus impositius i que en podrem parlar, diguem, en el moment del ple de ordenances quan puguem, diguem, aterrar més bé, diguem, aquesta proposta. Pel que fa també a ingressos, preveiem, diguem, les subvencions que habitualment tenim cada any, que són recurrents, per tant aquestes les tenim previstes. Sí que no preveiem subvencions, diguem, que tot i que a vegades potser sabem que surten, però no les podem preveure perquè, diguem, anem a treballar, diguem, amb certa certesa i per tant veureu que pel que fa, diguem, a la previsió del capítol d'ingressos pel que fa a subvencions, doncs és més ajustat. Pel que fa a la despesa corrent, preveiem a les retribucions del capítol 1, que aquest sí, diguem, que treballem més sobre certesa, un increment del 2,5% per l'any 2025 i preveiem un 1% pel 26 i pel 27. Evidentment sabem doncs, que pujaran, però no sabem encara amb quin percentatge. Sobre les despeses, diguem, capítol 2, despesa corrent, també preveiem, igual que hem fet amb la residència, doncs que tot aquest procés de regularització de les licitacions i de les contractacions ens ha de permetre ser molt més eficients en aquest sentit i que per tant ens ajudaran a baixar despesa. Pel que fa a capítol 4, transferències corrents, i que aquí inclou, diguem, tot el que són subvencions però també convenis que tenim signat amb altres administracions, doncs preveiem, diguem, implementar alguns canvis que ens puguin generar també una gestió més eficient i més racional, diguem, d'aquesta despesa. En el camp, diguem, de despeses de capital, el fet d'estar en aquest pla de sanejament no ens preveu, no, o sigui, no ens permet preveure préstec. Sí que, o sigui, no es pot ara mateix preveure préstec, sí que si aquest 2024, tal com tenim previst, tanquem amb estalvi net positiu, després aquesta situació, diguem, es reverteix i podríem, si així, diguem, és necessari, concertar aquest préstec. També dependrà de les inversions que aprovem en el pressupost i evidentment també doncs, de subvencions i de cofinançaments que haguem de fer a subvencions de, i a previsions d'inversions que puguem concertar. Aquí també preveiem doncs, aquesta millora de l'aportació que fem en la residència, que com explicava abans, el fet diguem, de que hem incorporat aquesta, aquesta direcció ens fa diguem, que aquesta aportació que semblava que no tenia fi, no, que cada any se'ns anava incrementant exponencialment, sembla que per fi la podrem deixar estabilitzada en un, en un, en uns números diguem, que voltarien doncs, els 180-200.000 euros anuals. Res més, si voleu comentar. Dic, això sí, que hem aprovat el pla de sanejament diguem, per separat, organisme autònom i la corporació, el propi ajuntament, però que el que presentarem diguem, serà el pla de sanejament consolidat.
Molt bé, gràcies, Adrià. Jordi?
Sí, aquí permetreu que m'allargui una miqueta, potser, perquè bé, votarem en contra d'aquest pla de sanejament. Entenem que no es tracten de simples formalitats que cal complir, no? Aquest pla, per molt que se'ns hagi explicat que està subjecte a canvis, sinó que bé, que a banda dels canvis necessaris que caldrà complir, doncs, també representa una declaració d'intencions de l'equip de govern, i en aquest cas doncs, per al conjunt dels anys de mandat que queden. No? I tampoc hi arribem, no?, en aquesta situació, com una fatalitat inevitable. Entenem, també sabent que el gran gruix del desajust es produeix per qüestions burocràtiques, de tempos, que durant el darrer mig any del 2023 hi havia clar marge per preveure un resultat com aquest d'estalvi net negatiu i per tant doncs, per evitar-lo. El 2021 l'estalvi net va ser positiu de 1,4 milions, el 2022 d'1,1 i ens trobem que el 2023 és negatiu. I a partir d'aquí ens trobem amb un pla que ens genera molta inquietud però sobretot molts dubtes o moltes preguntes. En primer lloc l'absència de la residència, no? que ara Adrià comentaves que no pot aparèixer un préstec com a tal. Això ho desconeixíem, però bé, en tot cas doncs, per nosaltres és una mancança clara com a gran tema de mandat, no? Doncs que no aparegui. No? Tenint com tenim, doncs, en principi, doncs, el compromís de tots els grups i també doncs, perquè es pugui impulsar públicament. Quan es parla d'ingressos i més enllà de la qüestió de les regularitzacions cadastrals, ens plantegem doncs, què és el que es pretén augmentar després de l'augment general de l'any passat, quan a tributs, o quines bonificacions acabar de retallar. Ens comentaves ara també que ja ho veurem al ple d'ordenances, però entenem que s'ha estudiat i per tant s'hi podria donar alguna concreció. Quan es parla de contenir o de racionalitzar, que entenem que vol dir retallar, despesa també doncs, ens plantegem això què vol dir, en quins àmbits, no? En la qüestió de les subvencions, per exemple, que s'explicita en el document. Per altra banda, la previsió d'inversions pels diferents anys és en tots els casos de 220.000 euros anuals. Això és clarament molt poc. La pregunta és com es pensa fer això, no? Tenint en compte doncs, el funcionament normal i mínim del municipi. Per altra banda, es diu que, o es comptabilitza, que les despeses corrents de 2025 baixaran. També ens preguntem per què. O que els ingressos de 2025 a 2026 augmentaran un 20%, que és molt, i també doncs, ens plantegem d'on surt. Totes aquestes preguntes es donen en un context en què no s'ha pogut demanar un préstec aquest any, s'ha hagut d'estirar de romanent, no tenim gens clar que algunes partides estiguin a dia d'avui prou dotades per acabar aquest mateix any, i hem anat sabent de retards molt importants en pagaments a proveïdors o entitats. En aquest sentit, una altra pregunta, quin és a dia d'avui el temps de pagament de l'Ajuntament? Igualment, durant aquest any no hem vist accions per una mena estructural dels ingressos, en destaca el desenvolupament industrial i molt especialment del SUT 11, i continuem sense conèixer la priorització quan a inversions. O el que coneixem no ho entenem. Per exemple, la setmana passada sortia una entrevista, no, de l'alcalde al Punt Avui en què ratificava en la prioritat per ampliar la Casa de les Vídues per una suposada manca d'espais de l'Ajuntament. Alhora que també es destacava l'aposta per la nova residència que ha de deixar, doncs, per altra banda, moltíssim espai nou d'equipaments que en els dos casos doncs, hi caldria inversió. Ens plantegem doncs quina és aquesta prioritat real, també tenint en compte l'acord de govern, que compta amb moltíssimes inversions a l'ordre del dia. Nosaltres ens seguim oferint a tractar conjuntament totes aquestes qüestions que comprometen clarament el municipi més enllà del mandat, així com reclamar, no?, doncs que es compti amb la participació ciutadana real per abordar-los. Però de moment és clar que el que veiem no va en aquesta direcció. En definitiva, no sabem prou bé on anem, però el que veiem ens sembla crític i no podem donar-hi el vistiplau, en aquest cas, doncs, amb l'aprovació d'aquest pla de sanejament. El vot serà contrari.
Gràcies, Jordi. Lorena?
Bona tarda. Doncs, bueno, coincidim amb el posicionament i amb molts arguments que ha donat en Jordi. El pla de sanejament que tenim a sobre la taula el votarem en contra precisament per un dels comentaris que ha fet el mateix Adrià, no? Veiem que és una declaració d'intencions poc concreta i poc ambiciosa. No veiem cap compromís polític que realment ens estrenyarem el cinturó allà on toca. Si parlem dels ingressos, evidentment som conscients que ningú té una bola màgica i especular sobre què passarà els propers anys és molt complicat. Però el pla preveu un increment del 3% en la recaptació d'impostos directes. Parla de revisions cadastrals realitzades, ajustos en bonificacions i modificacions. Entenem que l'alça de l'IBI, el que suposa augmentar la càrrega fiscal de les famílies del municipi, famílies que, segons el document, també hauran de pagar més pels serveis esportius i per les escombraries. Pensem que cal un replantejament seriós d'aquests punts i un aclariment de com afectarà els veïns i veïnes a Llagostera. Cal recordar que venim d'una pujada d'impostos municipals. El darrer ple d'octubre, l'any passat, es va pujar un 4,5% l'IBI i un 9% les taxes d'escombraries. I anys d'inflació acumulada en la cistella de la compra. Creiem que aquest hauria de ser l'últim recurs i també, de pas, ens agradaria preguntar si aquesta pujada ja està prevista, si serà gradual o es farà tot a la cop en el proper ple d'ordenances fiscals. Pel que fa a les despeses, també hi ha alguns elements que no ens acaben de queixar. Per exemple, en el capítol 1, és a dir, el que paguem els treballadors de l'Ajuntament, es considera un augment de retribucions anuals del 2,5% pel 2025 i només un 1% per 2026 i 2027. Són valors actualment inferiors als previstos als darrers estudis macroeconòmics d'entitats com el Banc Central Espanyol o Banc Inter, que la situen al voltant del 2%. I per altra banda, també ens preguntem si hem d'entendre que no hi haurà cap contractació pels propers 3 anys. Creiem que el document no hauria de fer referència a la gestió d'escombraries, ja que ser un servei tractat per una taxa, ingressos i despeses s'haurien de compensar i, per tant, són neutrals a efectes d'estalvi o de sanejament. I tampoc s'especifica, i això ens preocupa, en quines despeses es farà contenció. I tot i que el document és veritat que no ho ha d'especificar, ens agradaria saber si es planteja fer un exercici o un percentatge de reducció objectiu per àrea, de manera que tothom s'impliqui i doni transparència a aquesta reducció de despesa tan necessària. També, com ha comentat en Jordi, el document parla d'una inversió de 220.000 euros anuals, força inferior a la dels darrers anys. Com heu pensat fer front a la despesa d'asfaltar els carrers o la compra de la finca annexa a Cala Viuda? Som conscients que la situació econòmica durant els anys vinents serà realment complicada per Llagostera, probablement molts projectes quedaran parats i ens agradaria saber com afecta tot això, doncs, a la situació de la nova residència, a l'aplicació del NIEM que s'ha aprovat fa uns minuts. Hi haurà recursos per redactar aquests projectes, tindrem accés a finançament, hi ha previsió de fer una planificació estratègica a llarg termini per veure què es pot i què no es pot fer. Gràcies.
Gràcies, Lorena. Adrià?
Sí. Jordi, sobre el tema del préstec de la residència, crec que ja ha quedat clar. En el moment de la presentació del pla de sanejament no podem preveure préstec, com et comentava. Sí, quan liquidem a partir del 31 de març del 25, liquidem el pressupost del 2024, fem estalvi net positiu, tal com preveu que passarà en el pla de sanejament, després podem preveure préstec. Però ara mateix, vull dir, és que no ens acceptarien que presentéssim aquest pla de sanejament amb un préstec previst, bàsicament, perquè no és possible. deies una mica com hem arribat fins aquí. Jo crec que això, en les últimes discussions d'aprovació de pressupostos del mandat anterior, ho havíem pogut parlar moltes vegades. Nosaltres sempre havíem dit doncs, que acabaríem arribant aquí. Mira, ja hem arribat el primer any. Hi havia un augment de capítol 2, de despesa corrent, sempre molt per sobre de la previsió d'increment d'ingrés. Hi havia una internalització de serveis que feia incrementar el capítol 1 també d'una forma any rere any molt diguem, en percentatge diguem, molt gran. També hem de ser conscients que tenim un municipi de les dimensions que tenim, però que tenim dos llars d'infants, dos piscines, una residència geriàtrica pública, un parc d'habitatge social públic que la pròpia Diputació reconeix que és l'enveja de molts municipis del nostre entorn. Tenim serveis internalitzats pràcticament, crec que pràcticament tots els serveis els tenim internalitzats. Vull dir, jo crec que en els últims anys va haver un creixement molt més gran d'aquesta part de despesa i no anava acompanyat de l'ingrés perquè estava congelat, per exemple, es va congelar els 4 últims exercicis els increments de IBI i de que bàsicament que és l'impost, diguem, que ens financia més els propis, impostos propis que ens financien més. Per tant, jo crec que sí que té una explicació el per què hem arribat fins aquí. Ens preguntaves una mica quina és la previsió de les ordenances. L'any passat, quan vam modificar ordenances, hi ha moltes diguem, que no les vam modificar. Hi ha moltes que són susceptibles diguem, d'actualització. Tenim taxes i preus públics que podem tocar perquè fa molt de temps que no s'actualitzen. Volem ser racionals amb aquests increments i que, per tant, la gent també sigui conscient de que els serveis diguem, tenen un cost, però evidentment no eliminem cap servei, no volem retallar en aquests serveis diguem, que tenen més impacte diguem, a la ciutadania i per tant allà on preveiem fer més contenció de la despesa, retallar, és potser per exemple en les partides diguem, més de caràcter intern, totes aquelles partides, estem parlant per exemple de subministraments, de reparacions, a urbanisme ara per exemple tenim iniciat una licitació que el que ha de fer és preveure els manteniments de tots els edificis municipals, que per exemple aquí és unes partides diguem que constantment mai són previsibles, vull dir, sempre necessites suplementar. Llavors, hem contractat una empresa que està fent tota aquesta visió, no? I va edifici per edifici, mira doncs, quin és el seu estat, quines previsions de manteniments, de reparacions poden tenir en els propers anys, vull dir, tot això ho estem fent. Parlaves de, no sé si Lorena o Jordi, parlàvem per exemple del capítol 4, com deia, no només són subvencions, també són convenis. Tenim convenis amb altres administracions, per exemple, doncs, de la gestió de residus, tenim per prestació dels serveis socials, també tenim convenis pels gossos, diguem, de conveni diguem, amb la gossera comarcal. Tots aquests convenis jo crec que també són susceptibles a ser revisats. Quan parlàvem de racionalització del capítol 4 també ens referim a això. Parlaves dels retards en pagaments. Jo crec que és cert, diguem, que a l'inici del mandat per aquest canvi de criteri de la racionalització i de regularització de la contractació va haver-hi i el procés aquest de l'omissió de la funció interventora va fer, diguem, que hi hagués aquest CEP que s'havia encallat, diguem, però que és veritat que ara jo crec que s'està pagant amb regularitat. No sé, que hi hagi casos puntuals que puguin tenir incidències concretes, però jo, per exemple, sí que és veritat que com a regidor d'Hisenda al principi del mandat vaig tenir moltes trucades de molta gent i ara, per exemple, fa setmanes i podria dir fins tot mesos que jo no rebo aquest feedback de que això sigui així. Si hi ha casos en concret els podem comentar. I després, Lorena, parlaves de com treballem aquesta reducció de la despesa del capítol 2. Hem anat fent reunions, com sabeu, fem reunions de caps d'àrea un mínim d'una vegada al mes, però ara també n'hem fet específiques pel que fa al pla de sanejament i sobretot el seguiment pressupostari. Jo crec que a vegades doncs fèiem aquesta previsió inicial, no, de fer un pressupost, però és veritat que després hi havia... les àrees, diguem, han de sentir-se el pressupost seu, no? Els diguem molt, i que per tant de fer un bon seguiment i una bona execució d'aquest pressupost. Llavors el que estem fent ara és buscar aquestes eines, diguem, que també ens ajudin a controlar i executar molt més bé el pressupost, i per tant podem identificar, doncs, si hi ha accions que no estaven previstes inicialment i per tant poden esperar, o si tenen o no tenen crèdit. Totes aquestes coses, diguem, són canvis que estem aplicant els darrers temps. Jo crec que més o menys, si em deixo alguna cosa...
Bueno, jo crec que no has contestat a la part de l'IBI, com el teniu plantejat per al proper ple d'ordenances fiscals, i també sobre els grans projectes, si seran viables, si està previst endarreriments, etc. Gràcies.
Sí. Sobre la inversió... sobre la inversió, aquest any no hem concertat cap préstec, però és veritat que hem pogut continuar executant molta de la inversió que teníem prevista inicialment. Per què? Doncs perquè veníem d'uns anys que, diguem, del Covid, vull dir, de responsabilitat de la Covid, diguem, hi havia moltes inversions que no s'havien pogut acabar realitzant o concretant. O d'altres que potser quan nosaltres vam arribar no estaven ni iniciades ni contractades ni s'havien projectat, però sí que hi havia la partida, i per exemple en el ple del juliol vam fer una modificació i vam reclassificar unes parts d'aquests crèdits per poder afrontar inversions que nosaltres sí que consideràvem més prioritàries. Per tant, el que fem inicialment, doncs, és continuar, diguem, reclassificant aquests sobrants, aquests romanent d'aquests projectes finançament afectat, i continuar tirant d'aquí, bàsicament per això, perquè tot i que a vegades no es acabés de concertar o de concretar, d'executar les obres, els préstecs que hi havia previstos sí que s'acabaven demanant. Llavors aquí hi ha hagut, diguem, aquest decalatge, i que per tant ara tenim aquests romanents de la inversió. I IBI. L'IBI, com comentava, hem fet una revisió cadastral que ha fet aflorar construccions de 5 anys enrere i fins ara. Sobretot s'ha fet una revisió, diguem, de construccions exteriors, no s'han fet revisions, diguem, interiors de cases ni res, que han aflorat, doncs, piscines, porxos, garatges, ampliacions de cases, tot això, diguem, s'ha fet tota aquesta revisió que ens l'ha fet el cadastre i amb el que han col·laborat els nostres serveis tècnics, i per tant d'aquí hi haurà una part, i com et deies, un global d'un 3%, però com saps l'IBI puja per punt de coeficient, vull dir que a vegades no és pujar 3 punts de coeficient, un 3% no és pujar 3 punts de coeficient, Llavors el que farem, un cop, diguem, comencem a profunditzar més quins resultats tenen la revisió de la resta d'ordenances, ho ajustarem amb l'IBI, però diguem, no és que l'IBI pugi un 3%.
Molt bé, fort, sí.
Només per al·lusions, diguéssim, no sé com dir-ho. Ha relacionat el tema d'internalitzacions, amb congelar l'IBI, bueno, jo crec que segur que ha estat un error. Nosaltres, quan internalitzàvem un servei, és cert, el capítol 1 pujava, però al mateix moment el capítol 2 baixava. És a dir, si internalitzes el servei de neteja, és veritat que tens uns costos de les persones, però llavors no fas el pagament de la licitació anual. És més, era major el que pagàvem en el capítol 2 que en el capítol 1, almenys en aquell moment. I per tant, res, simplement deixar-ho a constància, perquè no, les internalitzacions seran moltes coses i sé que durant molt de temps han sigut el dimoni, però no són les culpables d'aquest estalvi net negatiu de l'any passat.
Jo crec que no els he fet culpables, sinó que ho he posat com un dels motius que ens han portat fins aquí. I jo crec, si vols, podem recuperar les discussions que teníem, i que podem recuperar-les, però Jo crec que és un error i nosaltres vam demanar moltes vegades els estudis econòmics financers que justificaven aquesta internalització, només comparar quin era el cost de les factures que ens feien, diguem, el tercer que ens prestava el servei, només comparant-lo amb la previsió teòrica de capítol 1. Aquí tenim baixes que s'han de cobrir, però a més també tenim material, tenim fungibles, tenim assegurances, tenim EPIs. Totes aquestes coses no es comptaven. Compra de vehicles, la seva amortització, en el cas de la jardineria, doncs, el combustible, tot això mai vam aconseguir tenir exactament quin era això. Vull dir, comparar simplement els sous amb el cost que tenia per un tercer en aquell moment, jo crec que no és un estudi i que, per tant, ho havíem demanat moltes vegades, mai ho havíem pogut aconseguir. Jo crec que si ho haguéssim tingut, haguéssim pogut saber si era així o no. Sí.
Disculpeu.
Sí, Jordi.
No, només comentar que hi ha fet preguntes que no s'han respost, n'he fet moltes, eh? I bàsicament qüestions això de previsió i anys vista, tant per ingressos com per despeses, i el que ens inquieta és que segurament és que no es pot saber, però els números els veiem molt justos, o sigui que la situació és realment crítica i per tant, i a nivell polític, a banda de, sense entrar en aquest debat que podríem tenir-lo llargament i valdria la pena segurament, un cop més, però sense entrar-hi no podem compartir això que fos una cosa inevitable i un moment o altre hi arribaríem perquè això, començant pel fet que parlem de 180.000 euros, de 160.000 dels quals pel que ens vau dir, es podrien haver evitat segurament fàcilment, no? Per tant, hi va haver modificacions, es podria haver fet una previsió diferent, això d'una banda, i de l'altra fer el prec això a nivell polític, un cop més, de dir: estem en una situació que evidentment doncs, està sobre la taula que no és desitjable, que si el programa de govern ja era difícilment, per dir-ho així, realitzable, doncs ara ho és més, i per tant aquest prec d'aclarir-lo, l'oferta de treballar-ho conjuntament i de que es pugui fer de manera oberta, però sobretot per saber a què ens atenem i què es prioritza en una situació en què serà complicat a nivell de finances. Gràcies.
Jo, Jordi, agafant de bon grat el teu prec, creu-me que som ben conscients de la situació que tenim, eh? I per tant, tots els regidors i les àrees també són conscients de com hem d'adaptar el pla de govern a aquesta situació. I pel que fa, diguem, aquesta mà estesa a l'hora de pactar, jo crec que l'alcalde en alguna vegada ho va repetir, tenim una oportunitat que tant de bo es presenti ben aviat, en teoria ens han dit finals d'aquest any, principis del que ve, que és la nova convocatòria del PUOSC, i que jo crec que l'alcalde va agafar el compromís que faríem una reunió i que evidentment entre tots decidiríem quins projectes presentem al PUOSC, perquè són convocatòries que es fan cada 4 anys i evidentment doncs, moltes les demanarem segurament nosaltres, però les executarà tant de bo nosaltres o un altre consistori. Llavors jo crec que l'alcalde ja va agafar aquest compromís, tindrem oportunitat aviat de poder parlar de totes aquestes inversions.
Molt bé, gràcies. Doncs res, si no res més, passem a votar aquest punt. Votem el punt del pla de sanejament de l'Ajuntament de Llagostera 2024-2027. Vots en contra? Molt bé. Abstencions i vots a favor? Molt bé, s'aprova aquest punt amb els vots en contra de Grup Alternativa per Llagostera, Esquerra Republicana, i amb els vots a favor de Junts per Llagostera. Sí, ara. Gràcies. Passem al 2.1.15. Seria aprovar inicialment l'ordenança d'instal·lacions de l'aprofitament de l'energia solar al terme municipal de Llagostera. Bé, aquest és un tema doncs, que fa temps també que teníem pendent, que és, com es diu d'una manera popular, les plaques solars. I el que hem fet doncs, ha sigut una comissió d'estudi amb els diferents partits del consistori i a més ho hem fet amb els tècnics municipals i també amb tècnics externs de lo que és l'Ajuntament perquè així tothom pogués donar la seva valoració i buscar el millor criteri. En aquest cas entenc que no cal exposar doncs, el d'allò, sí que que és aprovació inicial, vol dir que hi ha 30 dies per al·legacions, vull dir que si en aquest cas hi ha alguna cosa que creieu oportuna, es pot al·legar. Sí que hi ha un comentari que tenim en l'article 20, el que serien sancions, hi ha un punt que en aquest cas doncs, es va comentar però no s'ha ratificat, ha sigut un error, que per infeccions molt greus hi hauria molt temps que va de 1.501 euros fins a 60.000, ai, 6.000, perdó. Aquests 6.000 serien 3.000. Llavors, us sotmetem a aprovació, però amb l'esmena aquesta d'aquests 6.000 seria en 3.000 euros. Si és així, no sé si hi ha algun comentari. Jordi, no?
Perdó. Només, bueno, dic això que hem pogut participar. En el nostre cas doncs, vam intentar aconseguir que es flexibilitzés una mica doncs, els criteris per afavorir la instal·lació de plaques, en aquest cas, no? A vegades, doncs, primant aquesta voluntat per sobre d'algun criteri més estètic, no? Tot i que, evidentment, hi han de ser també, i, per tant, doncs, hi votarem a favor.
Molt bé.
Sí, nosaltres també votarem a favor. Per tant, l'únic que sí, demanem, que com que ara hi ha una normativa i segurament molta gent doncs, no ho sabrà, o a l'hora de posar sí que estaria bé fer una mica de pedagogia en aquest sentit, perquè segurament hi haurà situacions de gent que amb bona fe s'ho trobarà i estaria bé fer.
Sí, com bé dius, tenim gent que estan pendents de que, sobretot el casc antic, sabeu que és el lloc més problemàtic, la resta en principi ja es podien instal·lar. I sí, d'alguna manera ho publicitarem doncs, perquè d'alguna manera la gent arribi al màxim de gent possible. Molt bé, si no res més doncs passem a l'aprovació. Doncs vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs molt bé, s'aprova aquest punt per unanimitat. Bé, passem al punt 2, que seria proposicions i dictàmens per la comissió especial, no? Bé, perdó, hi havia un punt que no el tenia. Bueno, és el 2.1.16, seria ratificar la modificació dels estatuts de la comunitat intermunicipal voluntària de la Conca del Ridal. Bé, això bàsicament, com sabeu, en aquest cas Eduard, tu hi ets inclòs, això és la mancomunitat de la Conca del Ridal, que està adscrit en el que és el Consorci de Solius, i aquí una mica el que fem és que per poder posar-la en marxa no necessitem una habilitat nacional, o sigui, que amb el secretari que tenim en el Consorci doncs, també pugui posar en marxa, perquè d'alguna manera havia quedat obsoleta i ara la posem en marxa, el que seria la mancomunitat. A grosso modo és això. Hi ha algun comentari? No? Doncs res, passem a l'aprovació, vots en contra, abstencions i vots a favor. Molt bé, s'aprova aquest punt per unanimitat. Bé, doncs passem al que dèiem, al punt 2, seria proposicions, dictàmens per la Comissió Especial de Comptes. Seria aprovar el compte general de l'any 2023. Adrià?
Sí, doncs tal i com es va informar a la Comissió Especial de Comptes per part de la intervenció de l'Ajuntament, el que fem doncs, és aprovar el compte general de la corporació de l'exercici 2023, que inclou tant l'Ajuntament com l'organisme autònom. Aquests comptes anuals estan integrats pel balanç, pel compte del resultat econòmic patrimonial, per l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria. I això, diguem que un cop aprovats es retrà compte a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Gràcies, Adrià. Un comentari? No? Vosaltres tampoc? No? Val, doncs passem doncs, a votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs molt bé, s'aprova aquest punt per unanimitat. Bé, passem als acords d'urgència, sí, no? Els acords d'urgència. No?
Ah, sí. Hauríem de dir que aquí l'esplaçament està aprovat al tribut de qualitat perquè realment hi ha mancat.
Val. Sí, val. Hem de deixar clar que s'ha aprovat el pla de sanejament amb el meu vot de qualitat. En aquest cas avui l'Àlex Maqueda no hi és i en aquest cas hem de fer servir el meu vot de qualitat. Molt bé. Bé, doncs passem a acords d'urgència. Seria aprovar reconeixement extrajudicial de crèdit, el REC, de les factures en omissió contractades menors ple d'agost del 2024. La dia?
Sí, en aquest cas es tracta de les factures corresponents a l'Ajuntament i que consta, bueno, o sigui, són separats, diguem, entre que són contractació menor o contracte verbal. Per contractació menor són, aprovem factures per valor de 95.914,81 i pel que fa a la contractació, contractes que ens consideren verbals, per un import de 18.288,57.
Molt bé. Un comentari? No? Passem a aprovació. Vots en contra? Perdó? Ai, perdó, sí, hem d'aprovar l'urgència primer. Aprovem l'urgència. Vots en contra, abstencions i vots a favor. S'aprova l'urgència per unanimitat. I ara aprovem el punt. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Molt bé, s'aprova per unanimitat. Ai, abstenció, perdó. Sí, perdó. Tornem a començar. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Molt bé. S'aprova aquest punt amb els vots, amb l'abstenció, perdó, d'Esquerra Republicana i els vots a favor de CUP Alternativa Llagostera i Junts per Llagostera. Passem al 2.3.2, seria aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures d'omissió de contractes verbals del ple d'agost. Entia?
Sí, en aquest cas són factures, són contractes de l'organisme autònom Josep Baulida i que, un seguit de factures que ascendeixen un total de 16.229,57.
Molt bé, un comentari? No? Doncs, primer l'urgència, votem l'urgència, vots en contra, abstencions i vots a favor. S'aprova l'urgència per unanimitat i ara votem el punt. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs s'aprova aquest punt amb els vots en l'abstenció d'Esquerra Republicana i els vots a favor de CUP Alternativa per Llagostera i Junts per Llagostera. Passem al 2.3.3, aprovar reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures d'omissió a contractes verbals del setembre. Adrià?
Sí, i que també corresponen a l'organisme autònom Josep Baulida, en aquest cas unes factures que totalitzen 14.047,93.
Molt bé, un comentari tampoc? Doncs també votem l'urgència, vots en contra, abstencions, vots a favor. Molt bé, l'urgència s'aprova per unanimitat i ara votem el punt, vots en contra, abstencions i vots a favor. També s'aprova aquest punt amb l'abstenció d'Esquerra Republicana i els vots a favor de CUP Alternativa per Llagostera i Junts per Llagostera. Bé, ara passem. Seria aquest punt, no? Bé, passem a aquest que també és d'urgència. Eh?
Sí.
Va. Passem a la proposta d'acord al ple de data 25/9/2024, seria modificació del crèdit 1/2024 per crèdit extraordinari. Pilar?
Sí, això és la modificació de crèdit que ja vam passar dimarts, que era la Junta de la Residència del Patronat. És una modificació de crèdit per comprar un electrocardiograma i és de 968 euros i es paga doncs, amb romanent de tresoreria.
Gràcies, Pilar. Un comentari? Sí, no, hi ha un comentari, no? Doncs, aprovem l'urgència, vots en contra, abstencions i vots a favor. S'aprova el punt per unanimitat.
L'urgència,
perdó. I ara... Sí, ja, ja està, estem al final. I ara aprovem el punt. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Molt bé, s'aprova aquest punt per unanimitat. Passem al 2. Seria actualitzar la renda de lloguer d'un pis situat al carrer Albert de Castro 4, segon primera. Bé, això és com anem fent fins ara, doncs els pisos que tenim en aquest cas en contracte, en conveni, doncs actualitzar amb l'ICP.
No, això és el canvi que hi havia d'un a dos.
Com que m'heu canviat? Va, no, perdoneu. Aquest pis... ja el teníem lloguer a l'Ajuntament i ara, com que s'ha canviat el sistema de facturació, aquests propietaris, el anar-ho a mirar amb el seu gestor, era del matrimoni, era la meitat, el 50% de l'home i el 50% de la dona. I ara el que fem doncs, és ratificar-ho i tindrem que fer el pagament d'aquesta manera. Una mica és això. Doncs bé, hem d'aprovar l'urgència, vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs bé, s'aprova l'urgència amb els vots a favor de tots els grups. I ara el punt, vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs s'aprova aquest punt per unanimitat. Passem al 3, que seria aprovar el reconeixement judicial de crèdit de les factures en omissió del ple de setembre.
Sí. Jo crec que aquest punt està duplicat, sí. Secretari, que ara t'ho comentava, perquè això, diguem, és l'expedient que correspon al reconeixement extrajudicial de crèdit de la corporació, de l'Ajuntament, i que ascendeix a 95.914,81 amb contractes menors i 18.288,57 amb contractes verbals.
Sí, no ho sé.
Tenim molts de punts avui i al final no? comprovem un moment realment que sigui així.
Va, a veure si ara ho fem millor. I que són, que correspon a l'organisme autònom Josep Baulida, per un import que ascendeix a 5.497,96 pel que fa a contractes menors i 5.058,92 pel que fa a contractacions verbals.
Va, sí? Ah, no ha vingut un minut. No, ben fet. No ha vingut un minut. Substitut. Va, tornem a votar l'urgència i el punt. No? Jordi, ja hem llegit el punt, val? I ara passàvem a la... No, tranquil, ben fet. Hem llegit el punt, en principi, i... Sí.
El primer punt, la proposta 2024/205, primer punt. El REC correspon a l'organisme autònom Josep Baulida i són factures que ascendeixen a 5.497,96 per contractes menors, 5.058,92 per contractacions verbals.
Val, ara fem el mateix procediment, votem primer l'urgència, després votem el punt. Doncs votem l'urgència, vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs s'aprova l'urgència per unanimitat i ara votem el punt. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Molt bé. S'aprova aquest punt amb l'abstenció d'Esquerra Republicana i els vots a favor de CUP Alternativa Llagostera i Junts per Llagostera. Passem al següent punt, que seria aprovar reconeixement judicial de crèdit de les factures en omissió de contractes verbals ple d'agost del 2024.
Que corresponen a l'organisme autònom Josep Baulida i que puja, que ascendeixen a 16.229,57.
Molt bé. Cap comentari, no? Doncs votem l'urgència, vots en contra, abstencions i vots a favor. S'aprova l'urgència per unanimitat i ara aprovem el punt. Vots en contra, abstencions i vots a favor. S'aprova aquest punt amb l'abstenció d'Esquerra Republicana i els vots a favor de CUP Alternativa i Junts per Llagostera. Passem al següent punt, seria aprovar reconeixement judicial de crèdit de les factures d'omissió de contractes verbals del setembre.
Sí. I en aquest cas també corresponen a l'organisme autònom i són factures que ascendeixen a 14.047,93.
Molt bé, cap comentari, no? Doncs passem a votar l'urgència, vots en contra, abstencions, vots a favor. Molt bé, s'aprova l'urgència per unanimitat i ara votem el punt, vots en contra, abstencions i vots a favor. S'aprova aquest punt amb l'abstenció d'Esquerra Republicana i els vots a favor de CUP Alternativa Llagostera i Junts per Llagostera. Molt bé, passem doncs al 2.4, seria ratificacions. Seria ratificar el decret d'alcaldia número 2236/2024 relatiu a l'establiment d'exempcions de documentació pel contracte d'aigua. Bé, això bàsicament és que al fer el rescat de la concessió de Rec Madral passar-la a Qualia, ara doncs, lògicament de fer canvis de comptadors, que es començaran a fer, i el que porta el que és la reglamentació que tenim en l'Ajuntament, doncs, amb aquestes vivendes, com que estem parlant, que són urbanitzacions no recepcionades i cases desaminades, no podrien entregar tota la documentació. Llavors, el que hem fet han sigut simplificar-ho per posar fàcil a tothom. I en aquest cas, el que es demana serà la seu de la propietat o la primera ocupació, en aquest cas qui ho tingui, i el butlletí d'instal·lació, a banda doncs, del contracte de lloguer o de propietat. Ho hem simplificat per així no tindre problemes a l'hora de fer el canvi de comptadors. Un comentari? No? Doncs si voleu passem a votació, doncs... Ai, és ratificació, perdona, hem de votar. No sé.
Sí, que hem de votar. És ratificat.
Clar, però amb votació. Va, sí. Doncs sí, estem a votació. Doncs votem aquest punt, vot en contra, abstencions i vots a favor. S'aprova aquest punt per unanimitat. Ratificar el decret d'alcaldia de correcció d'un error de material. Crec que és...
Que és un error material d'aquest... del decret que acabem de provar.
Bé, doncs res. Ja s'ha fet. Sí,
bàsicament és que el decret que s'acaba de ratificar per part del ple es feia al·lusió a una cosa que no té sentit i que la vaig escriure jo mateixa, que era sòl urbà no urbanitzable, quan havia de posar directament sòl no urbanitzable. Llavors s'acorregeix aquest error material i per tant desapareix el terme urbà no urbanitzable, que no té sentit, i se substitueix per no urbanitzable. Aquest és l'error i la correcció de l'error.
Va, cap dubte? Doncs passem a votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs aprovem aquest per unanimitat. Aquí veus com que tenia el d'allò ara i que sí, els estatuts amb la comunitat que vam fer.
Aquest és el que posava ratificació, però realment no era una ratificació. Vale? Per tant, ja s'ha retrobat i es va posar aquí. Ja va, el votarem.
Jo per això necessitaria. Val. Vale, llavors doncs passem a mocions. Vale? El punt 3, hi ha mocions. Moció d'Esquerra Republicana de Catalunya Llagostera per la bonificació de l'ICIO en obres d'implantació i sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar. Qui ho defensa?
Bon vespre de nou. En la definició de l'impost sobre construcció, instal·lacions i obres, com tot impost, doncs esdevé una eina política per incidir en les decisions d'empreses i particulars de manera que aquestes ajudin a assolir els objectius definits pel consistori. Actualment a Llagostera el tipus aplicat d'aquest impost, l'ICIO, és el 4%, és el màxim que permet la llei, però per altra banda no s'han consolidat algunes de les bonificacions que la pròpia llei d'hisendes locals empara i que, com hem comentat anteriorment, ens permetrien incidir en alguns dels propòsits que totes les forces polítiques hem manifestat com a prioritàries per Llagostera en algun moment. El canvi climàtic és una de les principals amenaces en què la humanitat farà front durant els pròxims anys. L'Agenda pel Desenvolupament Sostenible 2030, aprovada per l'Assemblea de les Nacions Unides el 2015, defineix 17 objectius per aconseguir contenir els efectes d'aquesta realitat. Com a entitat pública, tenim la possibilitat de contribuir a aquest canvi de model, facilitant l'accés a energia assequible i no contaminant, l'objectiu 7, o fomentant la descarbonització del municipi, que seria l'objectiu 13. Per motivar que els nostres veïns i empreses apostin per l'electrificació de les seves llars i negocis i per tal de fomentar la utilització d'energies renovables, cal facilitar aquest pas minimitzant el seu cost econòmic. En aquest sentit, l'article 103.2 del Real Decret Legislatiu 2/2004 estableix una bonificació de fins al 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres en què s'incorporin sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia local. L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de corresponent homologació de l'administració competent. Del nostre punt de vista, aquesta bonificació és del tot insuficient per assolir totes les nostres fites, ja que no contempla totes les possibilitats de millores que es poden realitzar en un edifici amb la finalitat de millorar l'eficiència energètica o afavorir la descarbonització del municipi. Per això, atesos aquests motius, Esquerra Llagostera proposa l'adopció de dos acords. El primer, tal com estableix la pròpia llei, la bonificació del 95% de l'IFI en les construccions, instal·lacions o obres per a la implementació de sistemes d'aprofitament tèrmic o electricitat d'energia solar. I aquesta bonificació s'aplicaria exclusivament a la part del cost de l'obra imputable a aquestes instal·lacions, no a la totalitat de l'obra. I segon, instar a les autoritats pertinents l'actualització de la llei d'hisendes locals per incloure més elements bonificables que contribueixin a l'eficiència energètica i descarbonització del territori. Gràcies.
Gràcies, Lorena. Adrià?
Sí, jo crec que aquesta moció que presenta avui el grup d'Esquerra crec que és ben oportuna en el ple d'avui. Crec que hem parlat de l'adhesió a aquest pacte d'alcaldes per al clima i l'energia, hem parlat també d'aquesta aprovació de l'ordenança perquè es puguin instal·lar doncs, plaques solars en el casc antic, que fins ara no estava recollit, no es podia fer, però també hem parlat d'un pla de sanejament en el qual també hem dit que una de les accions que nosaltres volem, diguem, apostar, volem fer per intentar, doncs, passar l'estalviat positiu, diguem, per aquesta situació, és racionalitzar les bonificacions que fem. Mira, quan hem estat treballant tot el tema del pla de sanejament, vam mirar quines eren les bonificacions per IBI que havíem aplicat en l'exercici corrent, en l'exercici 2024. Aquest any l'Ajuntament ha bonificat per implementació de plaques solars, un total, bonificacions totals per 76.012,35. Per tant, quan parlàvem de què fa l'Ajuntament, diguem, per afavorir la instal·lació de plaques o per complir els objectius que persegueix el Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia, doncs l'Ajuntament compleix, ja dic, bonifica IBI per valor de 76.012,35 aquest 2024. Però què fem també? Doncs això, doncs aprovar una ordenança que permet l'instal·lació de plaques solars en el nucli antic que fins ara doncs, no es podia fer i per tant doncs, també permetem i per tant també hi ha aquesta gent, els veïns i veïnes del casc antic es podran sumar, podran instal·lar plaques i per tant aprofitar-se d'aquesta bonificació de l'IBI. Per tant, doncs, això vol dir que l'any que ve en comptes de 76.012,35 doncs segur que seran uns quants més. Mireu, en un escenari d'això, doncs, d'aplicació d'un pla de sanejament financer, jo crec que hem de ser raonables a l'hora d'anar aplicant i concedint noves bonificacions. Bàsicament perquè aquest ja és un tema que bonifiquem amb l'IBI i no només puntualment a l'IFIO, sinó que ho fem durant un 50% durant 5 anys. Llavors, jo crec que nosaltres, com a municipi, com a ajuntament, complim en escreix aquest incentiu perquè la gent, doncs, perquè els veïns i veïnes instal·lin plaques solars. I a més, jo crec que fem un flac favor sobretot a les arques municipals quan sempre aprovem bonificacions que ens juguen en contra. Està molt bé que el Reial Decret Llei doncs, prevegui que les bonificacions les apliqui l'entitat local. Jo crec que també vam aprovar aquí en el plenari una moció doncs, que defensàvem una millora del finançament local. Per tant, si les poques eines de les que disposem les anem mimant nosaltres mateixos, doncs jo crec que també ens ajuguem en contra. Però bàsicament, si fos una bonificació, que realment fos un incentiu i que per tant doncs, bonifiqués alguna acció nova, doncs nosaltres hi estaríem a favor, però com dic, l'instal·lació de plaques solars ja està bonificada amb un 50% de l'IBI durant 5 anys, amb un màxim de 500 euros, i torno a repetir, perquè jo crec que és una xifra que jo crec que és prou notable, aquest any hem bonificat 76.012,35. Jo crec que això, si sumem això més l'escenari de pla de sanejament financer, doncs jo crec que és evident que el nostre vot serà en contra.
Gràcies, Adrià. Jordi, un comentari?
Sí, nosaltres hi votarem a favor, celebrem la moció, ens sembla una bona proposta, a més perfectament circumscrita amb la instal·lació com a tal d'aquests aquesta infraestructura, no? Que persegueix o que va d'acord amb allò que justament avui, com comentaves, ens comprometem doncs, a potenciar. Les eines que tenim a nivell municipal són poques i per tant doncs, entenem que val molt la pena fer-la servir i fer-la servir amb allò que tots plegats en principi doncs, busquem, per exemple, firmant un pacte de vegades pel clima, i alhora rectificar-nos com sempre amb que nosaltres no, o sigui, el que no farem i no farem mai perquè no ho pensem és tractar els tributs com a tal o possibles augments a vegades com una qüestió negativa de per si, però sí que això, no? O sigui, han de tenir sentit i han de tenir sentit polític, i de la mateixa manera doncs, que es pot augmentar com es va fer doncs, l'ICIO en global per bé de les arques municipals, doncs bé, les bonificacions ens permeten doncs, també alleugerir-ho, no? En aquest cas bonificar pràcticament la totalitat en qüestions molt concretes que busquem. Sobre el tema de l'IBI, només també esmentar-ho que efectivament hi ha aquesta bonificació, però que també justament fa pocs mesos, no? L'any passat ho vau reduir, de manera que hi havia una bonificació dels 5 als 10 anys del 25% que també es va treure. Veurem també doncs, amb aquestes noves ordenances si en aquest cas aquesta es manté o no. Estem amb la incertesa que hem anat veient en aquest ple. Esperem que no retalli més aquestes bonificacions o bueno, polítiques actives a nivell mediambiental lamentem que aquesta moció no tiri endavant.
Gràcies, Jordi. Lorena?
Bueno, la veritat és que lamentem que es voti en contra i que no tiri endavant la moció. Entenc l'explicació des d'un punt de vista del consistori, però sí que m'agradaria de fer una mica de didàctica, no?, sobre el tema. Les instal·lacions fotovoltaiques fa 2 anys van començar a instal·lar-se com a xurros, si m'ha permetut la vulgaritat, perquè va haver un pic de l'energia molt i molt car que feia que aquestes s'amortitzessin en 4 anys. La situació actual és que els preus de l'energia han baixat molt i en les hores de major fotovoltaica arriben a ser preus negatius o zeros, i això fa que hagi disminuït molt la contractació de plaques, tant a nivell domèstic com a nivell industrial, i això fa que sigui necessari qualsevol tipus d'ajuda, no només per a les empreses que instal·len, que n'hi ha al municipi, sinó també perquè si volem realment, de manera real, contribuir a la descarbonització del municipi, com hem parlat anteriorment, i facilitar l'accés a energies renovables, tots els esforços seran necessaris. No només la reducció de l'IBI, que, com ha comentat en Jordi, es va reduir l'any passat. Per mi és bastant frustrant, ja va passar amb la moció dels refugis climàtics, i lamento que una vegada més doncs, no hi hagi aquest interès en la sostenibilitat real del municipi. Gràcies.
Gràcies, Adrià.
Sí, jo entenc perfectament, Lorena, el que comentes. De fet, per això deia que és una moció ben oportuna en aquest ple, i entenc perfectament, perquè a mi també m'ha passat, vull dir que caiguem en contradiccions, però vull dir, jo crec que ens contradíem o ens contradíem amb una cosa o amb l'altra. És veritat, comparteixo perfectament la teva visió, i segurament en una altra situació hagués sigut una bonificació que seria perfectament aprovable. Però és veritat que quan parlem i tenim sobre la taula, i avui n'hem pogut parlar àmpliament doncs, d'un pla de sanejament en el qual una de les accions que recollim és precisament la racionalització de les bonificacions, no trobàvem que tenia sentit en el mateix ple aprovar-ne una de nova. Llavors, torno a repetir, tant de bo doncs, la situació econòmica de l'Ajuntament, i estic convençut que serà així l'any vinent, doncs sigui millor i puguem tornar a tractar d'un tema, per exemple, d'aquest o d'altres que creiem doncs, que es puguin aplicar bonificacions. Però, ja et dic, i sabent de la contradicció, amb altres punts que hem aprovat precisament en el ple d'avui, això, doncs nosaltres ho hem valorat més des d'aquest punt de vista, i per això el nostre vot és contrari.
Només em deixeu afegir un comentari petit. Sí, sí. Només volíem comentar que vam parlar amb algunes de les empreses del municipi que es dediquen a instal·lar plaques, i bueno, que estaven molt agraïdes per la moció, i els volíem també agrair aquest feedback per part d'elles.
Molt bé, gràcies, Lorena. Bé, si no res més, doncs passarem a la votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Molt bé. Doncs aquesta moció es vota en contra amb els vots de Junts per Llagostera i vots a favor de CUP Alternativa per Llagostera i Esquerra Republicana. Queda... No queda, en aquest cas es vota en contra amb el vot de qualitat d'alcalde. Molt bé, passem al punt 4, que seria control. Seria donar compte dels decrets d'alcaldia. Diana?
Es dona compte al ple, en concret, del decret d'alcaldia 2321/2024 relatiu a l'aprovació de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2025 de l'Ajuntament de Llagostera i de l'organisme autònom Hospital Josep Baulida. I a més també es dona compte dels decrets dictats des de l'1/7/2024 fins al 30/8/2024, així com de els acords que ha pres la Junta de Govern local des del 25/7/2024 fins al 19/9/2024.
Gràcies, Diana. El 4.1 també dones compte tu, eh? Sí, que és el VAL, el d'aquest alcaldia, no? Sí. Va, doncs passem al punt 5, que seria acords d'urgència, en aquest cas no n'hi ha.
Ja els hem fet.
I parlem, passem per al punt 6, que seria control de gestió municipal. Vols començar tu, Mari?
Sí, gràcies, bon vespre. Només us volia comentar doncs, que aquest proper dissabte, dia 28 de setembre, a les 9 del matí, tindrà lloc l'Assemblea de Veïns de l'Organització de la Canyera, allà al casino.
No, els 10, no? Són els 10.
A veure, si me deixeu acabar, és primera convocatòria a les 9, vale? I reunió a les 10. Bueno, segona convocatòria, reunió a les 10. Va. Sí?
Ara sí.
Vale. A les 10, tothom allà.
Vale,
perfecte. I després també dir-vos que un any més tornem a organitzar a Llagostera els tallers de memòria, val? Uns tallers que bueno, realment són molt profitosos i que tenen molt d'èxit. El que passa és que hi ha un canvi de dia, perquè l'any passat els van fer el divendres, aquest any tornen a ser els dilluns, perquè bueno, així ens demanaven que fossin dilluns. Comencen el 7 d'octubre i acabaran el 9 de desembre. Igual al mateix lloc al local social de la Caixa, igual amb dos grups d'iniciació i o sigui, nivell bàsic o avançat, i començaran el nivell bàsic de 6:45 a 7:45, i el grup 2, que és l'avançat, de 7:45 a 8:15. Val? Les inscripcions encara estan obertes fins al 4 d'octubre i el curs té un preu de 10 euros. Us animo a tots que... Bueno, que puguin, tothom que pugui participar i per fer gimnàs amb el servei i poder preveure i millorar les capacitats cognitives i mentals. Gràcies.
Gràcies, Mari. Irene?
Bé, bon vespre. Bé, jo, primer de tot, fa un parell de setmanes va començar el curs escolar. Des d'aquí desitjar un bon curs a tots els alumnes i a tot el professorat de llars, escoles, instituts i el PTT. Esperem i desitgem que tinguin tots plegats un bon curs. Recordar que aquest diumenge, de 4:45 a 8:15, hi ha patis oberts a l'escola Costària. Tornem a intentar agafar el ritme. Vam acabar les últimes sessions, van anar prou bé. Farem de moment doncs, setembre, octubre i novembre. El desembre pararem i segons hagi funcionat doncs, agafarem continuïtat. I llavors, en quant a camins, contenta de comunicar que el proper dilluns, el dia 30, començarem a treballar amb Massacs la preparació del camí que va de Cedinsa fins quasi bé a Can Gros, perquè el proper dia 9 d'octubre pugui començar la Diputació a fer el rec asfàltic en aquest tram. Això bé, agrair i recordar que és un esforç que s'ha fet gràcies al conveni que tenim l'Ajuntament amb la Diputació i que feia ja mesos que ho estàvem treballant i finalment podrem executar-ho si tot no s'esguerra res. I ja està. Merci.
Gràcies. Gràcies, Irene. Jordi?
Sí, jo començo per fer un balanç positiu del que està la temporada d'estiu de les piscines. Bé, amb alguns canvis que hem introduït, sobretot amb les inscripcions, al principi doncs, quan canvies coses sempre costa, però al final crec que tothom fa un balanç positiu, hem pogut tenir molt més control i hem sigut més eficients, llavors els canvis seran per mantenir-se. Esperem l'any que ve poder celebrar les festes, que hi ha hagut alguna que no hem pogut fer per la climatologia, i és veritat que hem acabat la temporada també amb el temps, però això, que tots els canvis que hem introduït han sigut valorats positivament i que a més hem aconseguit estalviar sobretot amb la despesa corrent, i això és important perquè, com sabem, és un servei que de moment és deficitari i estem intentant això, revertir aquesta situació, i en alguns aspectes ja ho estem començant a aconseguir. En tot cas, hem estalviat en despesa corrent, que això ja és positiu. Després, també dir que ha començat la temporada també esportiva amb normalitat. També hem fet canvis, sobretot en els accessos al pavelló. L'any passat ho vam fer amb el camp de futbol, són difícils, a la gent li costa acostumar-se, però també han funcionat molt bé. Bé, només recordar això, que els pares no podien entrar a les grades del camp de futbol ni del pavelló durant els dies entre setmana, i va costar d'acceptar, però ara tothom està molt content, inclús els pares, i ara hem introduït un nou canvi en el pavelló, que és que la porta d'accés als vestidors i tot això, tot i que sembli mentida, estarà tancada, fins ara era oberta. Bé, són coses d'aquestes que passen amb els anys, i això, ara hi haurà uns criteris i uns protocols d'entrada que en teoria han de facilitar tota la feina als conserges i inclús als clubs. Per tant, això, hi ha algunes novetats de fer psicomotricitat, o que en aquest cas, per exemple, el futbol sala ha passat a ser part del base Llagostera, bé, que els grups es van consolidant. I després també que amb aquesta novetat del gimnàs al municipal, que també ha començat una mica a ser més estable, i al setembre amb totes les inscripcions, ja vam començar en previsió abans de l'estiu, ja tenim 160 inscrits. Recordar que la gent es pot seguir apuntant. És veritat que estem arribant una mica als límits que teníem controlats d'aforament per poder donar un bon servei, però bé, de moment encara tenim algunes places, i que avui també estic content d'anunciar que hem aprovat a Junta de Govern el projecte que farà que les sales o oficines, que ara són oficines del costat de la part de dalt del pavelló, del pis de dalt, seran la sala de spinning, i aquest projecte ha sigut aprovat, i llavors que a més estem pendents i que segurament podrà ser subvencionat en gran part, i per tant això que també es tirarà endavant properament. També han començat les activitats d'espai jove, aquest any hem canviat la dinamitzadora, però per temes de funcionament i per temes personals, però bé, que també molt engrescats en seguir la programació de l'any passat. I per últim, recordar que dissabte podeu tornar a donar sang, a part de moltes altres activitats que podeu fer aquest cap de setmana, guardar una mica d'energia, que és molt important, i que seguirem fent aquesta donació al casino, perquè s'havia vingut fent el polivalent, però al fer la botifarrada i vam fer com una jornada especial, va funcionar molt bé, i amb la valoració de tots els agents implicats vam considerar que mantenir-ho a la plaça era un bon criteri, i això, que de moment es queda la donació de sang a la sala, en el petit casino.
Molt bé, gràcies, Jordi. Pilar?
Sí, nosaltres doncs comentar que l'oficina de medi ambient ja està acabada, per fi, ja ha sigut un, la veritat, un durillo de poder-se acabar, però bueno, ara ja la tenim acabada. I doncs diumenge, que hi ha la festa de la mobilitat sostenible, aquest any és la 16a edició, doncs farem una mena de jornada de portes obertes perquè tothom que vulgui doncs pugui entrar-hi. I també doncs de 9:15 fins a les 10 farem un vol amb globus. De 10:15 fins a les 12 hi ha una caminada i joc de pistes, i de 12:01 farem un vermut musical amb la banda Caliu, i a més doncs es podrà entrar a les oficines a veure-les. Dilluns comencem la setmana de la gent gran. Es fa per primera vegada tota la setmana dedicada doncs a la gent gran del municipi. No us llegiré totes perquè realment seria molt llarg, però bueno, comentar-vos doncs que cada dia de la setmana hi ha activitats. Així que doncs com més, el que més atrau, no?, per dir-ho d'alguna manera, doncs són tant les visites guiades de la temporal que, de Can Caciques, doncs que ja fa temps que hi és, però bueno, farem aquesta visita guiada a les 10 del matí el dilluns. I per exemple doncs el dimecres també farem una sessió de gimnàstica a la plaça, el dijous cinema, que és el plat estrella, que pràcticament molta gent s'està apuntant. I per acabar doncs, la festa, tota la setmana doncs, hi haurà el diumenge, que és el dia doncs, que farem el dinar de la gent gran, com cada any, en el pavelló. Aquest any també, doncs, també tenim, hem tingut en compte la residència Josep Baulida, que sempre està una mica com més abandonada, per dir-ho d'alguna manera, i el dia 1 i 3 d'octubre farem dos tallers de manualitats adreçats als residents, que en aquest cas farem un taller de bolets, que aprofitarem després doncs, per fer per la Fira del Bolet una exposició a Can Roure, a la sala de Can Roure. Fins aquí, merci.
Gràcies, Pilar. Adrià?
Sí, jo dins d'aquest cap de setmana tan atapeït que comentaven ara els companys, doncs hi afegeixo alguna cosa més, dic que dissabte a 4:45 a la plaça comencem doncs, un curs de sardanes, crec que amb algun professor que tenim ben a prop, a animar doncs, a tothom a participar-hi, és gratuït i és adreçat doncs, a tots els públics i edats. La veritat és que feia temps doncs, que ho perseguíem i jo crec que és una bona oportunitat, jo crec que fins i tot per qui en sàpiga, doncs, per venir a la plaça a ballar. També m'agradaria recordar doncs, que dimarts és 1 d'octubre i que a les 7 a la plaça farem el tradicional acte commemoratiu doncs, del referèndum. Dir-vos també doncs, que l'octubre ja ve diguem, molt carregat d'activitats, destacables com cada primer cap de cada primer diumenge d'octubre, la caminada Isabel Vila, coneguda com la primera sindicalista catalana, però abans, el dimecres dia 2, hi ha la presentació del llibre que ha estat il·lustrat per la Pilarín Vallès, que la presentació anirà a càrrec també d'algú ben conegut, que és l'Enric Ramionet. És a la biblioteca, també doncs, convidar tothom a venir-hi. I per últim, doncs, destacar que el 12 d'octubre tenim una nova edició de la Fira del Bolet, aquest any hi ha moltes novetats, però sobretot m'agradaria comentar-ne una concreta, que és el canvi de data del Bolets en Família, que estava anunciat per el diumenge dia 6 i passa el diumenge dia 13, just l'endemà de la Fira del Bolet. Diguem, aquest any la Fira del Bolet ha sigut convidada a la Fira de Fires de Calella i vam haver d'avançar diguem tota la producció del material gràfic, el vam haver d'avançar molt més, llavors ja sabíem que aquesta activitat, si ho veieu, ja posava doncs, que la programació aniria a part perquè ja en aquell moment ballava, al final doncs, hi ha hagut aquest canvi de data bàsicament perquè algunes de les entitats que col·laboren en la seva organització doncs, així ens ho han demanat. I dir que demà doncs ja estaran actives les votacions per al Premi Ou de Reig. Demà coneixerem doncs, les 11 persones o entitats nominades. Aquest any, la veritat, doncs, que hem tingut molt d'èxit amb aquesta presentació de candidatures per part de les entitats i, per tant, doncs això, crec que totes les persones nominades, les persones entitats nominades, doncs, serien ben mereixedores d'aquest premi, però això ho deixem a mans doncs, dels ciutadans de Llagostera. I per últim, i el que comentava, doncs això, aquest any la Fira del Bolet ha sigut convidada a la Fira de Fires de Calella, que estava dedicada a les fires de les comarques gironines i es va escollir, diguem, la Fira del Bolet com una de les fires destacables de les nostres comarques, dir doncs que la veritat és que ha sigut, doncs, en fem una valoració molt positiva, que ha sigut un èxit, que totes les activitats que vam programar doncs també han tingut molt bona acollida i m'agradaria destacar doncs el show cooking que conjuntament amb la Associació de Restaurants doncs, vam poder fer el diumenge i que també doncs, ha sigut també una mica de tret de sortida de la campanya gastronòmica del Bolet que començarà ben aviat.
Molt bé, gràcies Adrià. I per últim, en aquest cas, les regidories que em toquen a mi, com és ben sabut, aquest mes d'agost vam fer el rescat doncs, de la portada d'aigua que feia Rec Madral, l'està portant a Qualia, i en aquest moment doncs, podem estar contents i els veïns més de que les tres urbanitzacions, la Mata, Saurada i Fontbona, doncs, estan tinguent aigua amb normalitat. També per poder tindre millor contacte amb ells doncs, vam obrir un canal de WhatsApp per tindre via directa i poder informar-los directament. I bueno, us he de dir que des de mitjans d'agost, nosaltres vam fer, si us en recordeu, el rescat a primers d'agost, el 6 d'agost, des de mitjans d'agost, quan ja vam poder posar tot en ordre el que seria la portada d'aigua, doncs que no tenim incidències, sí que tenim rebentons, lògicament, per, sobretot Selva Brava, o Selva Brava, a més, però no tenim incidències de que la gent estigui sense aigua. Sí, també us he de dir que estem treballant amb les cases disseminades, que ja s'ha començat a connectar alguna, val? I és una cosa que és una feina que serà més lenta perquè cada una té una circumstància diferent, però que ja Aqualia hi està treballant. També a nivell policial, suposo que ja heu vist a les xarxes, també hem fet dues trobades per actualitzar i posar al dia el conveni que teníem amb les tres policies, la de Cassà, Caldes i Llagostera, perquè bueno, havien sortit doncs, diferències i en aquest cas doncs, vam creure oportú els tres municipis doncs, de fer aportacions i actualitzar-ho. Penso que és molt important per tots nosaltres i és un molt bon conveni, com dic jo, perquè realment tant donem suport com també ens donen suport. I finalment també us informo que hem demanat una subvenció a l'ACA de les subvencions doncs, que estan sortint per accions urgents per un valor de 22.000 euros i aquest bàsicament va destinat per totes les feines que ens han sortit doncs, d'urgència i no previstes amb el que ha sigut el rescat de l'aigua a la zona de Selva Brava bàsicament doncs també l'hem demanat i en principi esperem que ens la concedeixin. Res més, no havent-hi res més, doncs, si voleu passem al proper punt, que seria precs i preguntes. Jordi, vols començar tu?
Gràcies. Bé, nosaltres avui... Perdó. Sí? No, avui, a falta de presentar moció pròpia, sí que volíem preguntar sobre algunes que hem portat a ple i que s'han aprovat, no? Llavors, això a vegades passa, no? Que són qüestions que hem assumit doncs, el compromís col·lectiu i llavors, bueno, per fer una mica de seguiment. En aquest sentit, preguntar si hi ha cap novetat sobre la moció que vam aprovar per la connexió d'autobús entre Llagostera i Caldes, no? En aquest cas, doncs, instant el govern, ara tenim govern nou, hi ha hagut canvi, no? Però si hi ha cap novetat. També la que feia referència a la inclusió a la seva àrea de gestió del massís de Cadiretes per part del Consorci Gavarres. En aquest cas, doncs, he comentat que diria que aquesta setmana vinent es vota a Caldes i que bé, com sabreu, perquè esteu al govern, es va també aprovar per part del Consell Comarcal del Gironès. Aquesta moció comptava doncs, amb un dels acords era fer-ho extensiu als altres municipis, llavors entenem que és un tema important, no? En el cas de Caldes doncs, ho vam fer perquè hi tenim gent de la nostra organització, no? però bé, seria important poder fer el màxim de força. I per últim, la darrera que vam portar, que era sobre el Museu Vilà, que en aquest cas ens vau dir que ara inici de curs, de fet aquest mes, o bé, bueno, no bé d'uns dies, no? però que comptava poder convocar una comissió de treball en què també hi fóssim els grups de l'oposició, per tant, preguntar si ho teniu sobre la taula o alguna previsió. Per altra banda, pel que fa a urbanisme i en relació a la qüestió de l'aigua que apuntàveu, preguntar sobre aquesta qüestió de les cases disseminades, en primer terme, si hi ha una previsió temporal, perquè això, com de fet vam poder comentar a la comissió informativa, nosaltres era una qüestió, la qüestió que ens feia patir més, perquè havíem entès que, com que estava controlat o que tothom tenia accés garantit a l'aigua, no? I en el moment doncs, que es va fer la reunió de veïns vam veure que hi havia molta inquietud i que hi havia doncs, famílies, cases, no? Que no... Bueno, que no manifestaven això, no? Llavors, si hi ha una previsió temporal, més enllà de que evidentment els tràmits estan començats, però és evident que parlem d'una cosa tan fonamental com de l'aigua, no? I que portem ja moltes i moltes setmanes. I per altra banda, també, pel que fa a Selva Brava, la nova xarxa de distribució en baixa que ens havíeu informat que s'estaven demanant en pressupostos en el seu moment, també si hi ha algun tipus d'aproximació temporal, no? De quant de temps podríem estar parlant per poder-ho resoldre i també tenint en compte que ens vam informar d'unes pèrdues que per molt que el servei vagi funcionant doncs són molt i molt importants. Una altra qüestió sobre habitatge, volíem preguntar especialment a Junts com a grup si teniu opinió o quina opinió teniu sobre el fet de que el Congrés dels Diputats hagi tombat per part de Junts, però també doncs, per part del PP, Vox i UPN, en aquest cas, doncs, aquest intent últim de regulació del lloguer de temporada, no? Del lloguer turístic, que és una qüestió que trobem fonamental per tot el problema de l'habitatge, no? I per altra banda, i en el mateix sentit, però a nivell local, si us heu plantejat en algun moment, si heu estudiat, si heu explorat la possibilitat de demanar declarar el municipi com a zona tensa, acollint-nos a la llei estatal, en aquest cas que és la vigent, tenint en compte que el 2021 aquest ple per unanimitat va aprovar fer-ho amb la llei catalana del moment, que era més ambiciosa, no? En aquest sentit fins i tot, i això es va fer per unanimitat, el que passa doncs, que va durar pocs mesos perquè el Constitucional se la va carregar. I per últim, només volíem fer, no és ni un prec ni una pregunta, disculpeu, però ens volíem fer ressò que demà hi ha la vaga per la fi del genocidi i l'apartheid a Palestina. Estem parlant de 40.000 morts, 15.000 d'infants, d'una escalada que estem vivint ara al conjunt de la regió i amb la complicitat necessària dels països occidentals. I en aquest sentit també animar tothom a concentrar-se demà a 17:45 de la tarda a la plaça, que hi ha una convocatòria del grup Llagostera en Palestina. Gràcies.
Gràcies, Jordi. Dani?
Sí. Bon vespre també. Doncs porto les preguntes. Aviam, en primer lloc, quina és la situació actual dels carregadors de la plaça de Catalunya? De fet, hi he passat aquest matí i n'hi havia... Portem molts mesos que no funcionen o els carregadors elèctrics, perdó, sí, els carregadors elèctrics de la plaça, que ja portem mesos que no funcionen. Ara un sí que funcionava, l'altre no, i que no sé si esteu previst algun pla per solventar-ho o què passa amb aquests carregadors. Després, també hem rebut queixes sobre l'estat de la zona de barbacoes de la Canyera, especialment perquè fa el tema de la brutícia i la manca de bidons per les cendres, i en som conscients que hi pot haver comportaments incívics i creiem, no?, que s'escapa, no?, del que puguem fer nosaltres, però si hi ha previst alguna acció en aquesta, per millorar aquesta zona. Després, també ja fa mesos que ens preocupa l'estat d'un arbre a punt de caure del parc de la Torre. Nombrosos veïns també ens ho han fet saber, i que també se'ns va informar que aviat es tallava, però ja portem mesos i sabem que qualsevol doncs, ruixat o llevantada doncs, pot caure. Més, després també pel que fa a la zona de carrer Sant Narcís, entre carrer Sant Narcís i carretera Tossa, doncs sabem que hi ha un rec que pateix inundacions, que vam fer una primera fase d'actuacions i feia falta, de fet feia falta doncs, una segona fase en què consistiria en treure la capa superficial i acabar de filtrar aquesta aigua i des de l'estiu que hi ha una aigua estancada en allà que no acaba de filtrar, els veïns es queixen pels problemes de bueno, insalubritat i de més, que si aviam si es pensa fer alguna actuació aviat. Després hem sentit que comentàveu allò del municipal, no? dels aforaments, ha comentat aquests 160 inscrits, no? Ens plantegem això, els límits entre l'aforament, allò d'aquesta valoració entenc que ja l'has feta, però també com valoreu la qualitat del monitoratge i les solucions previstes pel tema de manques d'espai. Clar, hi haurà un moment que no podem absorbir més gent. Aviam què plantegeu. Després també heu comentat que sobre la valoració de la piscina que heu fet un balanç positiu, però no hem rebut cap enquesta. No? També, de fet, ens vau fer saber que ens enviaríeu una enquesta sobre la valoració de les piscines municipals i encara no l'hem rebuda. I també ens plantegem si disposem de memòria econòmica, els resultats d'una forma doncs, real, sabem quins són, ja sigui perquè a la Canyera no ha quedat del tot clar el tema d'entrades i sortides, i finalment si hi ha alguna solució prevista pel tema del bar, de la canyera, que entenem que ha anat bé, però no sabem quina solució hi haurà. I finalment hi ha només el tema de la policia local de Llagostera, que no va assistir a la festa major de Caldes, i volíem saber doncs, què havia passat. Sí, com altres edicions sí que hi havia accedit, i ja està. Gràcies.
Gràcies, Dani. Voleu contestar? Tens tu una?
Jo, referent a les dues mocions, la primera era sobre el tema de la millora de la connexió amb autobús. Doncs el que fet, i ho hem fet ara recentment, hem esperat, diguem, que es nomenessin els nous delegats i delegades territorials i ens hi hem posat en contacte. Suposo que ho han fet tots els municipis, hem començat a sol·licitar reunions a mesura que ens vagin doncs donant cita, anirem contactant. Jo de totes maneres els hi vaig avançar per mail, tot i que entenc que a nivell, perquè jo aquí ho envia més un responsable tècnic, vull dir, entenc que aquest traspàs, encara que hi hagi un canvi polític, es deu haver fet. De totes maneres, nosaltres hi hem contactat i els hi hem enviat de nou, i un dels temes que hem demanat, diguem, per poder parlar és aquest. I sobre el tema del Museu Vilà, és veritat, ens vam comprometre a la tardor, a l'inici, diguem, del curs polític. És veritat, diguem, que una de les àrees que ha de assistir en aquesta reunió, tal com vam dir, era urbanisme, és urbanisme, i és veritat també doncs, que les últimes setmanes hi ha hagut una dedicació, jo diria que sí, pràcticament exclusiva a tot el tema de l'aigua. Vull dir, tan ràpid, diguem, com puguem dedicar-nos a recopilar tota la informació, convocarem la reunió. Vull dir, el compromís continua sent ara a la tardor.
Gràcies, Adrià. Jordi?
Sí, tinc diverses. Perdó. Pel que fa a la zona de barbacoes de la Canyera, la veritat que no ens constava, suposo que el tenir al bar amb aquesta sessió, potser les queixes deuen arribar directament en aquest cas a la gent que regenta el bar. És cert que el seu estat no és el més adient, però, i responent a l'última pregunta, tenim previst licitar, ara no sé quin, els serveis de tota la zona verda de la Canyera, entre elles les barbacoes, i en aquí sí que es preveu la despesa que això requereix amb inversió, tant per la persona que regenti aquest espai com per l'Ajuntament. Això es preveu fer-ho el gener, perquè sí que vam intentar-ho fer abans de l'estiu per deixar-ho de forma definitiva, però com que era un establiment de servei complicat, de fet està aprovat, i l'únic que falta són els plecs tècnics, publicar-los i que es pugui presentar a la gent. El que passa és que és un tema de càrrega administrativa a l'àrea de secretaria, i hem considerat que amb el tipus de sessió que tenim fet ara de manial de l'espai del bar, l'hem prorrogat fins a resoldre la licitació que tenim pendent. Llavors, això, el gener en principi comptem a treure aquests plecs, i també comptem una mica amb aquests terminis perquè això facilita una mica el traspàs, entenem que és l'època fluixa, és a dir, fer-ho ara potser no sé per què, no sabem si hi haurà la mateixa gent, si no, llavors qui es presentarà, llavors això, entenem que també es vol fer-ho en aquesta època perquè això, ara ha arrencat, està funcionant molt bé, i també ara hi ha tot el tema de les barbacoes a la temporada de la tardor, i a part això, amb aquesta sobrecàrrega administrativa vam considerar que era oportú fer aquesta pròrroga i per tant fer el concurs al gener. De fet, sí, ho valorem molt positivament perquè haver fet aquesta sessió, ara entenem que aquest concurs ha de sortir molt millor, i esperem que així sigui i que això resoldrà el tema de les barbacoes. Però en tot cas ja preguntaré per el tema de la brutícia i de tot això. Després, pel tema de l'aforament del municipal, sí, de fet estem molt a prop del límit, penso això, amb aquests 160 usuaris, de fet tampoc ens havíem plantejat exactament quina havia de ser, perquè tot això, com bé sabeu, és nou i estem descobrint, però sí que ho estem parlant últimament, i no sabem, també ens passa que hi ha algunes activitats per exemple, la gimnàstica per adults, que poden ser 30 en el polivalent i no passa absolutament res, i després hi ha, per exemple, llocs, o sigui, per exemple, no sé, com fer spinning, que només tenim, ara en aquest cas, 15 bicicletes funcionant i tenim prevista, quan tinguem l'ampliació de la sala, poder abarcar més gent. Però sí, estem al cas, sabem que ara hi ha espais, hi ha gent que s'ha de reservar, es pot reservar amb antelació, vull dir que més o menys el tema està controlat. És veritat que hi ha activitats que comença, doncs això, que tenen una molt bona rebuda i si no reserves amb temps, doncs a vegades et queda sense. També és veritat que no és un tema agobiant que hagis de reservar a les 12 de la nit el dia anterior, perquè si no et queda sense plaça. Estem parlant de que hi ha hagut un parell de dies dos persones que s'han quedat sense plaça, però bé, en principi de moment és a dir això, i sí que és veritat, però com que té una vocació de ser un servei a l'abast de tothom, també entenem que ha de ser un servei de màxims en el sentit de l'aforament, és a dir, sí que evidentment primem la qualitat i li demanem a l'empresa, en aquest cas, que ha guanyat el servei del monitoratge. I així és, tenen tots els monitors amb els títols corresponents i això, però també és veritat que si la sala dona per 20, intentarem ser 20, és a dir, aquí el que pretenem és això, que tothom s'apunti a fer esport, és un tema de salut, d'accés a l'esport, llavors intentem jugar una mica amb aquest tema de quanta més gent millor, sempre que no vagi en deteriment del servei. I bé, estem arribant aquí en alguna situació puntual, però de moment és molt puntual i creiem que no és gens preocupant. I pel tema que fa del nivell del monitoratge, només dic que estem molt i molt contents, que de fet, i amb l'empresa amb això ens estem entenent molt bé, jo diria, bueno, no sé quin és el percentatge, però de 5 monitors, 4 són de Llagostera. Llavors això pel que fa a la inclusió laboral de joves, de fet tots tenen menys de 25 anys, amb els estudis corresponents d'esport, bé, creiem que és de celebrar, i això de fet també ha de ser una porta a l'accés a la professionalització d'aquest sector i també està servint per això, i estan millorant, també estem fent formacions en els monitors, i bé, crec que compleix amb tots els ideals que ens havien fet del Servei Municipal d'Esports. Tens raó amb l'enquesta de les piscines, t'haig de dir que ho havíem treballat, de fet la tenim a punt i ara no sé per què no l'hem publicat ni l'hem passat, i ho parlarem als tècnics, perquè és cert que la vam estar treballant i no... De fet, demà tenim una reunió també amb els treballadors que hem tingut temporals a l'estiu per valorar, i la veritat que ara no tens tota la raó, no sé què ha passat amb aquesta enquesta, però sé que la vam estar treballant, vull dir que potser ara no sé si és estrany passar-la tan tard al mes d'octubre, però bueno, en tot cas sempre està bé tenir feedbacks i suposo que ho farem. I pel que fa a la memòria econòmica, no la tenim acabada, però sí que l'hem estat treballant, perquè a més amb el tema de les ordenances que hem dit, està aprovat com a preu públic, no com a taxa, com bé sabeu el preu públic té uns requeriments de és a dir, té unes connotacions que vol dir que en teoria és un servei que has de complir amb els números, perquè podria tenir una competència en privats, és igual, una discussió per un altre dia, però estem fent aquest estudi per les ordenances i aquesta memòria econòmica, i no està acabada perquè és complexa i hi ha molts gastos indirectes que no són difícils de comptar, però perquè la fa la despesa directa hem establert un 50% en clor. Això és veritat que també, com molt bé sabem, les contractacions són complicades i creiem que bé, l'any passat doncs, potser va fallar algun control, no? Que aquest any no ha fallat. Després també amb el tema de la licitació del socorrisme també ens hem estalviat alguns diners, per exemple, pel que fa als ingressos, és veritat que hem deixat de tenir ingressos pel que fa al bar de la Canyera, però sí que han repuntat amb importància les entrades puntuals que els packs es compraven a la piscina municipal, però entenem que respon al número d'entrades que es gastaven a la piscina de la Canyera. Tot això és un estudi complex perquè, clar, el programa de les entrades, sí, però bé, bueno, estem més o menys arribant al final, ja et dic que abans del 7 d'octubre això ha d'estar acabat. I també dir que... no sé si em deixo alguna cosa més... volia dir que, perdó, la climatologia en aquest cas és molt important, i també és cert que l'any passat vam recaptar molt per entrades puntuals i abonaments, i va fer molta calor tot l'estiu de forma allargada, i de fet es nota perquè des del 2022 al 2023 han crescut molt els ingressos i aquest any s'han mantingut, és a dir, no han baixat, També entenem que és cosa una mica d'això, és complicat. Llavors és veritat que ha fet menys calor, ha plogut més dies, bueno, vull dir que és veritat que són ingressos molt fluctuants i és complicat, però pel que fa a les despeses sí que hem aconseguit un estalvi.
Molt bé, gràcies Jordi. Pilar?
Sí, jo seré més lluny. El de l'arbre del parc de la Torre ho anotem i de seguida que puguem ho farem.
Gràcies, Pilar. Bé, una mica el que deies tu, Jordi, sí, del tema de cadiretes, precisament dimecres que ve tinc reunió un soci de Gavarres, però parlar conjuntament del Pacte del Ridaura i també cadiretes. Una mica, portem una mica el tema lligat perquè al final no sabem com acabarà, no? Com es desenvoluparà, si serà a través del Pacte del Ridaura. Bé, amb el consorci n'hem parlat ja, però fem una reunió oficial, diguem-ho així, no? Anem diferents representants i bueno, veurem cap on tirem. Ells ho veuen bé, també ja t'ho avanço, perquè m'he estat parlant amb el gerent ja fa uns dies, diferents vegades, i bueno, ara oficialment ja comencem a moure aquest tema. Però en principi no et dono més raons perquè no les tinc, però sí que hi estem treballant. Tema dels cases disseminades. Ja he dit abans, han començat ja a connectar alguna, la qual ja ha començat ja a connectar alguna, l'únic que no tornaré plaços, cada casa és molt particular, hi ha cases que estan a peu de tuberia i altres doncs, que estan a 500 metres, no? Cada un s'ha de fer un pressupost, cada un té una casuística diferent i ara es aniran fent. Vull dir, passa que donar-te un plaç seria enganyar-te, no el donaré pas. Però sí que Qualia és una de les prioritats, com que ara tenim ja controlades el que són les urbanitzacions, ja tenen aigua a banda dels rebentons que puguin anar sortint, però ara ja la prioritat és les cases disseminades. Compto que en un mes se'n facin unes quantes. Ja, vull dir, ara ells van segons... tenen les entrades dels veïns, dels propietaris, doncs segons la facilitat també doncs van executant. Projecte de canonada de baix... com vaig dir, nosaltres ja vam encarregar amb una enginyeria el que és el projecte de la canonada de baixa de Selva Brava. En principi ens l'han d'entregar ara primers d'octubre, primers mitjans d'octubre, el que és el projecte, i a partir d'aquí tindrem els costos, que llavors serà quan farem una assemblea amb els veïns, que hem d'acabar d'aclarir amb Aqualia, com hem dit abans, doncs, que ara ens han demanat una mica les al·legacions, no? Revisió de tarifes, doncs. Hem d'acabar també d'aclarir com imputem aquests costos en els veïns, però ara quan tinguem el projecte tindrem el valor i a partir d'aquí doncs, ho transmetrem als veïns d'una manera que ho fem. En aquest cas ho tenim en aquest punt. Llavors, la zona de tensa, nosaltres suposo que recordes o saps que nosaltres no sortíem amb una zona tensa d'habitatge, parlo. Llagostera no sortia, i sortia a Cassà, sortia a Caldes, no sé, nosaltres vam fer una reclamació, però era a la catalana, no? És el que tu em deies ara, la llei estatal, no? A la catalana, no? Que d'allò. Sí que ho vam fer, perquè de seguida vam veure que per què nosaltres no, més o menys, sembla que un dia vaig explicar. No, nosaltres parlo d'ara, de 2023, va sortir fins tot el diari que Llagostera no estava en zona d'atenció a nivell d'habitatge. I nosaltres, quan hi havia Jordi i Brosset, i nosaltres vam fer una reclamació de per què no hi érem. Vull dir, clar, jo pensava que demanaves amb la llei estatal, no? No, parles a nivell de Catalunya. Sí. Bueno, doncs això, vull dir que això és el que havíem fet. Carregadors elèctrics... sí, realment havia un que funcionava estones, Dani, no? Tu, m'has dit. Hi havia un que funcionava estones, no sé què, al final van fer vindre l'empresa, resulta que hi ha les plaques, que diuen ells, les plaques electròniques internes, o sigui, estan fetes molt bé. Surt més a compte canviar el que és tot l'aparell, tot el d'allò de càrrega elèctrica, que no fer una reparació, i ara estem treballant amb això. En aquest cas ho té l'enginyer municipal, sé que estan demanant pressupostos, sé que d'allò, però no et puc dir tampoc la celeritat amb què ho tindrem, però el que sí farem serà canviar l'aparell.
Rei de Can Gotarra, sí, m'he reunit amb algun veí, allà està pendent de la segona fase, quan hi hagi la segona fase doncs que han solventat aquest tema, allà queda una zona fonda, val? Que queda un pam d'aigua quan plou, després fins que no s'evapora, i d'allò. El que ens hem plantejat amb els serveis tècnics és posar-hi grava, val? O terres, no? Per provisionalment, no? Doncs que no quedi doncs, aquest pam d'aigua i que hi hagi problema amb mosquits i d'allò. No ho sé com tenen els serveis tècnics, però sí que havíem plantejat això, i sé que també havien demanat pressupostos, a veure com anava, però nosaltres anem ja per fer la segona fase. Ja sembla que si no tenim ja el projecte perquè estem pendents si el presentem al PUSC o alguna subvenció de l'ACA, doncs el projecte em sembla que està pràcticament acabat, de la segona fase, parlo. I llavors deies de la policia de Caldes. Sí, la policia de Caldes, bueno, realment no sé de quina manera us ha arribat, però sí que dintre d'aquestes converses que hem tingut, i això que us deia del conveni, no?, amb la policia de Caldes, bueno, un dels temes també va ser una mica aquest. No? Sabeu que nosaltres estem en un procés de reestructuració, la policia local, que ara hem fet l'oferta de 3 places fa el mes de juliol, val?, que ja s'han cobert, i això doncs ha creat doncs un efecte de que la gent interina doncs que no va aprovar o que veia o no es va presentar, senzillament sabeu que ara a l'estiu hi ha molta demanda a la costa, doncs què passa, ens van marxar gent a la costa i ens vam quedar en un moment puntual realment crític, ja us ho dic així de clar, que ho vam solucionar ràpid, però que en aquest cas si donàvem suport en el que era la festa major d'alcaldes quedava sense servei a vostè. I això, per descomptat, doncs nosaltres no ho volíem. Tot i així, jo això, com que va ser dintre el procés aquest, vaig parlar una setmana abans, 4 o 5 dies abans, amb l'alcalde de Caldes, de Malavella, i li vaig comunicar, escolta, tenim aquest problema, m'estic quedant sense efectius per poder-te donar suport, ells ens l'havien donat a nosaltres, i ell mateix em va manifestar, escolta, quan hi ha problemes s'han de solventar, nosaltres ja ens ho farem. Jo els hi vaig dir en prou temps, però li vaig dir, si has d'anar més reforç a Mossos, doncs que ho facis. Vull dir que a nivell polític no ha hagut cap problema. Sí que sé que a nivell policial, doncs, bueno, la policia de Caldes no s'ho va agafar prou bé. Però, el que dic, ara que hem estat aquestes dues trobades debatint i modificant el conveni, ha quedat tot clar i hem vist que ha sigut per una circumstància molt particular, no mai perquè nosaltres no volguéssim donar suport. I ja està, penso que no tinc per res més d'allò. Sí, Jordi, si dius no.
Ràpid això per puntualitzar aquesta qüestió. Jo em referia en el 2021 que l'equip de govern va portar aprovació aquesta reclamació per tal, o aquesta proposta per tal de que es declari zona tensionada, no?, pel que fa al mercat d'habitatge, doncs, al municipi de Llagostera. Això en aquell moment és això, va ser vigent uns mesos, molt pocs, perquè es va anul·lar aquesta llei. Però
tu parles del 21, m'estàs dient?
Del 21.
No, jo estic parlant, ara m'ho ensenyava la secretària, de que van fer les al·legacions.
Van fer les al·legacions respecte de la llei del 23.
Val. Llavors, però això no va passar per ple, entenc.
No, o sigui, van fer, això des de l'habitatge directament es va fer l'al·legació.
O sigui, es va demanar que fos una
sí,
tensa.
Correcte, val. És el que t'estic dient.
Val. Sí, sí. Quedava el dubte de si, no. De si és que es havia preguntat, per exemple, o de
que si nosaltres
es va acceptar o...
No, bueno,
deu anar per un procediment diferent.
Sí, no t'has de dir la resposta. Nosaltres, al final, ens vam assabentar pel diari, em va sortir el diari, vam veure, i clar, en aquell moment t'ho dic amb en Jordi, que era el tècnic d'habitatge, clar, ens vam sentar i dir com pot ser que Llagostera no surti com a zona tensionada, però estem igual que pot ser Casal, que pot ser Caldes, no? I sortien tots els municipis del voltant. I llavors sobre això, per això vam dir, doncs bueno, fem al·legacions demanant que Llagostera sigui a zona tensionada. No recordo quin mes, però això deu fer 5 o 6 mesos, no fa gaire.
Sí, i sí que ens ha respost,
Sí? Sí? Jo, bueno, la resposta no la recordo.
Bueno, és que... Clar. Ens ha adjuntat diversos quals.
Ja la miraré i ens la mirarem.
I s'accepten les nostres al·legacions, és el que acaba concloent, vale, la Generalitat. Però sí que és cert que, bueno, contradiu les dades que s'aporten per part de l'Ajuntament en diversos quadres.
Sí, d'acord.
Ho mirem.
No en teníem notícia i... però sí que bueno, sí, teníem constància que es podia demanar com en aquell moment. Amb...
No, vam fer de seguida,
però un altre procediment.
Va ser, bueno, nosaltres ho vam veure clar de per què no, i en Jordi en aquell moment, amb el tècnic d'habitatge, li vaig dir, fem al·legacions.
Llavors, també sobre el tema de cadiretes, o sigui, l'objectiu de la moció, o la moció ja partia de que el consorci hi està disposat. De fet, ells ja van fer el seu informe, van fer la seva feina, diguem. La pilota, per dir-ho així, està a la Generalitat. Sí, sí, per tant, l'objectiu era fer força, no? Des de tots els fronts possibles, però evidentment per això seria molt, molt interessant, no? Molt important, que jo crec que és també el que esperen des del Consorci, no? que en aquest cas doncs, Santa Cristina, Sant Feliu, Tossa, Lloret, Vidreres i Caldes, no? També doncs, mostrin un convenciment en aquest sentit i ho reclamin. I per últim, bueno, dues preguntes que no s'han respost, diria.
Pot ser.
Que no sigui que és que jo me n'he deixat alguna. Crec que no. Bé, el tema de la comissió de seguiment d'habitatge, si es preveu, en algun moment sí, ja en el que queda d'any. I per altra banda, bé, no m'heu respost a la vostra opinió sobre la votació al Congrés sobre aquest tema, però entenc que és de molt mal contestar un posicionament tan antisocial com aquest i que contradiu el que en alguns moments ha semblat que Junts doncs, també compartia en relació al dret a l'habitatge.
Sí, la comissió d'habitatge abans de final d'any la convocarem, tenim la nova tècnica que s'està situant i realment està fent molt bona feina. I bé, ja us informarem per quan la convoquem. I amb l'altre no et respondré perquè de veritat no sé els detalls. Jo no puc respondre d'una cosa que no... Sí, sé la votació com ha anat, però no he tingut el temps per mirar-me realment el perquè o parlar amb gent del partit per dir alguna cosa, o per què s'ha votat d'una manera o una altra, o quines raons són les que ho validen. Vull dir, no et donaré resposta per això, eh? No puc dir-ho. Molt bé. Doncs no havent-hi res més, ho deixem aquí. Moltes gràcies i donem per acabat aquest ple. Sí, perdona, hi ha preguntes al públic, no? També al públic, tampoc. Per les xarxes tampoc, Marc, no? Va. Doncs molt bé, doncs així sí, donem per acabat aquest ple. Moltes gràcies.